A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Onze minuts i les 11 de la nit. Hola, jefe, què tal?
Com anem? Bona nit.
Molt bé.
Com esteu?
Tot bé, Joan Lluís?
Sí, tot bé, tot bé.
Perfecte.
Tot bé, tot bé.
Sempre, sempre és un plaer rebre't aquí el dimecres a la nit.
Va, sí,
a més, amb tot el que tenim.
Déu-n'hi-do.
Se l'ha distret, igual.
Rodelles ha començat, no, encara?
No, encara no. Va,
això 20 minuts tard, no?
És un clàssic, sí. Estan fent encara l'intermedio. Magnífic programa.
Endavant.
Hola, Laia Cervelló.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. Hola, Toni Padilla.
Hola, bona nit.
Què tal? Tot bé?
Sí,
esteu bé?
Sí. Millor que Rubiales, des de...
Sí. És un bon titular. Sí, sí. És increïble. La imatge d'avui, l'expectació mediàtica aquest matí, no? Que hem estat aquí seguint-ho amb el Basté, amb el Roger Perciba a Madrid.
A mi m'ha fet una cosa, que és, m'hauria agradat que haguessin detingut aquell senyor, que
semblava ell.
Que l'han confós pel pentinat, no? Hauria estat ja com el colmo de la justícia espanyola, no? Atendre un senyor només perquè s'ha
calp,
apel·lat, no?
Perquè és calp.
Culpable!
Carbofòbia.
Era Pedri, que passava per allà.
Hola, Gerard Ballera.
Hola, què tal?
El Ballera ha fet avui un intensiu, un màster en tot aquest cas, Operació Brody, m'agrada molt el nom, Operació Brody, perquè a més em recorda a la sèrie aquella, a Brody.
La peli, no?
No, Homeland. Sí, Homeland.
Jo anava per la peli,
també. La peli, li llaman Brody, quino rius.
Li llamaven Body.
Li llaman Body, no?
Però també penso
que era quino rius,
no? Per mi em recorda Homeland, hi havia la Carrie i el Brody.
El Brody, el terrorista.
Bueno, el que a la primera temporada... Sí, fes l'espoiler ja, sí.
Molt bé.
Gràcies, Ballera. Companys. Ha prescrit, fa com 20
sí,
anys.
Sí, sí, tens raó. Qui no l'hagi vist...
Lo de Rubiales no prescrit.
A mi em van fer un spoiler encara pitjor.
Quin era?
No, home, no el direm perquè...
El de Bambi, el de Bambi, no?
Ah,
de Homeland.
En Titanic, que s'enfonsa.
El de Bambi.
Vull dir...
Més endavant, eh?
Vull dir, si em van dir a la tercera temporada...
Passa una cosa.
A la tercera temporada, nyec, i vaig pensar, gràcies, ja està.
Tot això perquè...
Estalviar-te el periment.
Si me'n recordés, el tornaria a fer, però no me'n recordo ja quin és,
No, m'ha fet gràcia l'Operació Brody, ja està. Has fet un màster avui en tot això, i a més tenim un últim hora relacionat amb la Federació Espanyola i les eleccions i tot
sí, això. Sí, perquè la comissió gestora de la Federació Espanyola aquesta tarda ha convocat eleccions a la presidència, estaven pendents encara, de fet havien de ser, o les havien de convocar d'aquí a dues setmanes, però precisament per aquesta, per aquest cas Brody, s'ha d'alguna manera tot com, avançat una mica, no? I han convocat eleccions el dilluns 6 de maig a la Federació. Estan convocades aquestes eleccions. Ha dimitit el president de la comissió gestora, que és Pedro Rocha, perquè es presentarà. Rafael del Amo, que és el vicepresident de la Federació Navarresa, doncs ara és el comissió de la gestora. Però ja sabem que aquesta nit Miguel Galán, que és el president del Centre d'Entrenadors Nacionals de Formació Espanyols, ha impugnat aquesta convocatòria d'eleccions. Considera que dels 143 membres que conformen l'Assemblea de la Federació Espanyola, n'hi ha una quarantena que han perdut, diguéssim, la seva condició, o que creu que han perdut la seva condició, entre els quals Jorge Vilda o Luis Enrique, l'entrenador del París Saint-Germain. I Galán creu que l'assemblea ha de ser actualitzada abans d'iniciar el procés electoral. També ha demanat que demana al Consell Superior d'Esports que rectifiqui la decisió de celebrar les eleccions a la presidència amb la nova ordre ministerial, que ja imposa complir amb un mínim de representació femenina. Això també ho ha demanat Galán en aquesta impugnació. Ara tot queda pendent del que decideixi el Tribunal d'Arbitratge, que és qui haurà de resoldre si tira endavant la impugnació d'aquestes eleccions o si, per contra, doncs no ho fa i que són les eleccions el dia 6 de maig.
A veure què acaba passant amb tot això, perquè també es farà llarg aquest procés. Acaba de començar la mateixa a la Sexta, aquesta entrevista d'Ana Pastor i Rubiales, a veure...
Primera medida que tomaron mis abogados, el mismo día en el que nos enteramos por la prensa de todo lo que estaba ocurriendo, fue mandar una carta a este juzgado diciéndole que estaba a disposición de ellos en el momento que me llamasen. No he recibido ninguna notificación, pero voy a volver a España y deseando aclarar cualquier cuestión que me quieran preguntar.
¿Puede garantizar 100% que va a estar ante la juez si le reclama declarar allí?
Por supuesto, como he hecho siempre.
¿Y por qué ha tardado tanto? ¿Por qué va a tardar tanto en ir a España? Si usted se entera que la Guardia Civil está entrando en su casa, dice, no, es que viene mi familia. Resulta un poco extraño que siga aquí en República Dominicana si es que usted quiere explicar lo que ha pasado.
No, no resulta extraño. En primer lugar, uno tiene que atender a las consideraciones del momento, tiene que hablar con su abogado. Está Semana Santa por medio. Hay que esperar a que vuelva la juez titular,
aquí tenía todas mis cuentas bloqueadas, tengo todas mis cuentas bloqueadas, hasta para hacer un cambio de... una cosa tan sencilla como un cambio de billete de avión, pues me ha costado hacerlo, y todo eso ha llevado a que se hagan las cosas con la prudencia debida y con como se deben de hacer, ¿no?
¿Cree que puede ser detenido cuando ponga un pie en España?
Bueno, han sido detenidas muchas personas en las que confío. Yo no voy a decir confiaba, habrá que ver, es que confío en ellos plenamente, ¿no? Y sé que si alguien ha cometido un error, habrá que ver, pero en cualquier caso dudo que haya cometido nadie una ilegalidad. Aseguraría que no.
Yo le preguntaba si usted cree que va a ser detenido.
Pues bueno, si me llaman a declarar desde la UCO, tendré que colaborar y declarar. No puedo hacer otra cosa, ir personalmente allí y en la medida en que tenga la información con el levantamiento del sumario, pues colaborar al máximo porque soy el más interesado.
¿Y después podrían detenerle? ¿Cree que eso puede
ocurrir? No, bueno, eso no sería después. En tal caso sería antes. Yo estoy convencido de que cuando llegue, si hay allí dos agentes, pues iré donde me digan ellos. No voy a hacer otra cosa, ¿no?
¿De qué vive ahora, desde que salió de la federación?
Bueno, pues tenía unos ahorros. He trabajado muchos años, he sido futbolista, he sido presidente de la federación, presidente del sindicato, y todo el dinero que tengo está en mis cuentas y es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
¿Pero cuáles son sus ingresos ahora? No hablo de lo de antes. No, ¿ahora tiene ingresos?
Ahora estaba tratando de empezar a hacer negocios y bueno, hasta ahora no he podido.
¿Aquí?
Sí, aquí en otros sitios. Por ejemplo, firmé un contrato con una empresa coreana para la gestión de NFTs, un contrato de 1,8 millones de dólares en 3 años, y en cuanto salió el primer NFT, me llamaron a los 2 o 3 días y me dijeron que habían recibido muchas presiones desde España, muchas llamadas, y cancelaron el contrato. Entonces, me está siendo muy difícil.
¿No tiene ingresos actualmente?
No, hasta ahora no he tenido ingresos, y lo que sí he tenido es pues la oportunidad de conocer gente y tratar de buscarme la vida de manera honrada.
¿Y qué hace aquí en República Dominicana? Mucha gente el otro día, cuando entran en su domicilio, entran en la Federación, la UCO, la Guardia Civil. ¿Dónde está Rubiales? Está en República Dominicana.
¿Y por qué no puedo estar en República Dominicana?
Yo le pregunto que por qué está aquí.
Bueno, yo le digo que por qué no.
Yo le pregunto que por qué está aquí.
Bueno, pues porque
si hay alguna razón para la
que
esté aquí.
Se lo voy a explicar. Vamos a ver, mire. Hace aproximadamente 4 o 5 meses, desde el banco donde yo tenía mi cuenta, me llaman y me dicen que no quieren trabajar conmigo. No queremos trabajar con usted. Y en ese momento, pues hablo con mi amigo Nene y le digo, oye, mira lo que me está pasando. Ostras, mira, pues voy a hacer un viaje a República Dominicana, vente, ves aquello. Ya había estado una vez hacía muchos años y empieza a explorar posibilidades de trabajo, de adaptarte y tal. No me apetecía seguir estando en el foco. Llevo mucho padecido, mi familia, mis amigos, mi gente lleva mucho padecido, y yo quería estar tranquilo en un lugar que me permitiera empezar de cero, conocer gente. Creo que tengo la capacidad suficiente como para poder ganarme la vida, y además, pues como le digo, estar fuera del foco.
En el mes de diciembre
bé, està explicant una mica tot el que ha estat vivint en aquests últims mesos i per què ha estat aquí a la República Dominicana, que fent-se una mica la víctima, o almenys m'ha semblat a mi, no?
Sí, però costa bastant victimitzar-lo quan està moreníssim, amb palmeres al fons, explicant la seva vida a la República Dominicana. Vull dir, és que al final és bastant pintoresc tot plegat, i jo només dic que Anna Pastor, després d'aquesta entrevista de la Rafa Nadal, s'ha guanyat un lloc al cel, eh? Hola. Perquè de ganyant a ganyant, la veritat és que
déu-n'hi-do. És surrealista, però clar, tot l'inici d'aquesta entrevista perquè és com entrar en un bucle espai-temporal, perquè li va preguntant què és el que fa República Dominicana, si vindrà cap aquí, si té por que el detinguin, quan ha sigut ella la que ha avisat que venia cap aquí, que han tornat junts amb el mateix avió, que hem estat pendents tots aquest matí a veure si sortia o no, i que finalment ja sabem que, vaja, sí, se l'han dut els de la UCO, però que ha quedat en llibertat.
Ha explicat avui, he anat sabent detalls, i tothom, suposo que tothom ha anat veient detalls, que a l'avió hi havia 380 persones i que la gent s'ha fet fotos amb ell.
Mm-hmm.
Hi ha gent que té ganes de fer-se fotos amb ell, que el consideren, no?, que és un tio famós i que, per tant, val la pena fer-se una foto amb un personatge com ell. I que ha estat un vol amb moltes turbulències, diu, molt mogut. I després que l'entrevista s'està fent en un hotel, a l'exterior d'un hotel, a Punta Cana, a la República Dominicana, amb palmeres de fons i amb aquests ocellets que es van sentint, perquè s'havia de fer a la suposada casa de Luis Rubiales a la República Dominicana, que ha explicat Anna Pastor que és un piset molt modest. Ell els va citar a un piset a la República Dominicana molt modest, però que realment té una altra casa a la República Dominicana, que és molt més luxosa. El problema és que la Guàrdia Civil, com hem sabut aquest matí, o ahir va ser, no? Ahir, ha entrat per ordre de la jutgessa, ha entrat al piset i a la casa de la República Dominicana, i per tant ell va haver de dir, no, l'entrevista al final la farem on vulgueu, però a la casa meva no. Però que inicialment ell volia donar una imatge d'austeritat, diguem-ho així, a la República Dominicana en un piset.
Una mica més, i el cita a una cantonada de Santo Domingo allà, amb quatre parracs dient, estic aquí demanant al carrer, no? Intentant, clar, hi ha certes incoherències que vagi dient contínuament com aquesta idea, com si no tingués diners, no t'ingressos, i al final, clar, té dues propietats jugades o comprades a República Dominicana. I clar, de fet, la forma en què s'ha tensat quan li pregunten una pregunta molt senzilla, que és què fas a la República Dominicana, podria ser la resposta primera, mira, doncs estic intentant explorar vies de negoci, i ja està. I s'ha tensat moltíssim, no? Bé, no, és una persona que al final és tu ets víctima dels teus actes. Si tu, quan parles, sempre ets més o menys honrat, i algun dia doncs et qüestionen, molta gent podrà creure en tu si has estat sempre honrat, però és que ell l'hem enxampat moltes mentides ja. Mentint molt, canvis de versions, i al final, d'alguna forma, és allò que ve el llop, no? Si estigués dient la veritat, ara costaria creure'l, perquè, òbviament, és una persona que ha perdut tot el crèdit. El judici públic el té perdut. A partir d'aquí, òbviament, entrarà l'altre judici, no? Que és el legal.
Sí. Home, recordem que ens va intentar fer colar amb aquella roda de premsa, vaja, en aquella assemblea, una imatge que havíem vist tots, la va intentar, doncs, treure-li absolutament el significat, el valor, vaja, no una fake news, però, vaja, dir-nos el que no havia passat, quan ho havíem vist tots. Imagina't el que hem vist. Clar, la seva presumpció d'innocència, que evidentment l'ha de tenir, queda bastant en entredit, com diu ara el Toni, perquè ell mateix és presoner de les seves paraules i dels seus actes, del que ha fet en públic. I això sempre ho he pensat. Si la Jennifer Hermoso hagués passat a porta tancada, evidentment aquí, vaja, és que, desgraciadament, si la gran fortuna és que va perdre tant els papers al personatge, que va fer lo de la pebrotera allà davant de tothom, el petó de la Jennifer Hermoso, o sigui, se li va anar tant la pinça que és pres ell mateix, però si no, encara continuaria al seu lloc.
Perdona, està parant de veure de si ha estat corrupta o no la federació, ¿verdad?
Se ha levantado, pero no está comunicado, no, perdóname, no está comunicado a nadie.
En cualquier caso, déjeme que le diga, ¿a qué achaca que la UCO, la Guardia Civil, entre en 11 lugares en España, su vivienda, su casa, entre ellas en Granada, la federación, detenga gente de su máxima confianza que ha mencionado antes, ¿a qué lo achaca? Es decir, si usted no ha hecho nada, ¿por qué cree que la Guardia Civil está haciendo esto?
Pues mira, tendremos que aclarar las dudas, pero yo no voy a cuestionar a las fuerzas del orden público, ellos han tratado de hacer su trabajo, y si tienen alguna duda, la aclararemos. Es que no le puedo decir parece mucho más, porque es que yo no...
Parece que tienen dudas.
Bueno, tendrán las dudas que tengan, pero lo que no tenemos es el sumario, ni usted, ni yo, ni mis abogados, no los tiene nadie.
Bueno,
todavía.
Pero no me podrá negar que la Guardia Civil ha entrado en su casa y en 10 lugares más y ha detenido a gente de su máxima confianza.
Y de mi casa...
¿Por qué cree que ha ocurrido
pero de
eso?
Mi casa lo que se haya llevado, pues si hay algo que me quieran preguntar, lo aclararé, pero le repito, esto es lo más importante en todo esto, porque habrá gente que está pensando que yo he pegado mordidas por lo que ha salido en algunos medios de comunicación. Igual que han pensado, yo agradezco mucho que me hayáis permitido bueno, que un no, cámara... Que un
no,
cámara...
No lo pensamos nosotros, insisto, indicios de corrupción, perdone señor Rubiales, la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza, ¿no? No solo la gente que nos esté viendo.
Yo, señora Pastor, si cada vez que quiero contestar me interrumpe, va a ser imposible. Si los dos tenemos de acuerdo en esta entrevista que lo que usted quiere, y yo también, es que se sepa la verdad, yo voy a contestar a todo. Pero
no
déjeme,
tenga ninguna duda que yo sí.
Pero
déjeme,
adelante. Yo también. Pero
adelante.
Déjeme,
¿por qué cree que la Guardia Civil hace eso?
Es que yo no estoy en la mente de la Guardia Civil. Yo he sufrido 70 querellas en los últimos años y todas las que han llegado al final, en todas he demostrado y he estado en situaciones muy complicadas. I públicament diciéndose muchas cosas, mire usted.
Bé, segueix fent-se la víctima. Exactament, avui, perquè ara diu nadie tiene el sumario, això, que, com que es van registrar fa un parell de dies, nadie tiene el sumario, sí, avui s'ha començat a filtrar, no?, informació sí. d'aquesta investigació.
Sí, per exemple, hi ha hagut una informació dels companys de La Vanguardia que han tingut accés al sumari. Sí, la veritat que sorprèn perquè l'inici de l'entrevista, diguéssim, que ja era caduc, sí. I durant l'entrevista també hi ha coses que són caduques, perquè durant aquest matí hem començat a saber... certes coses. Per exemple, una de les coses que s'explica en aquest sumari és que la Guàrdia Civil el que conclou és que l'entorn de Rubiales va transportar diners en efectiu d'Espanya cap a la República Dominicana. Però això no ha passat en els últims 3-4 mesos o en l'últim any, quan Rubiales, diguéssim, ara s'està buscant la vida. No, no. Això el que diu la Guàrdia Civil diu que passa des del febrer del 2021. És a dir, que mentre Rubiales estava exercint com a president de la Federació Espanyola de Futbol, hi havia un entorn format per Nene, aquest exfutbolista del qual parla Rubiales, i per un altre nom que hem descobert avui mateix, que és el d'Israel Dorado, que és amic de Nene i que era, d'alguna manera, qui la cara visible de, que transportava els diners cap a la República Dominicana, n'és qui té els negocis, s'ha parlat de negocis hotelers, etcètera, etcètera, doncs eren qui, d'alguna manera, transferien aquests diners cap a la República Dominicana, i la Guàrdia Civil ha interceptat converses entre Nené i Israel en les quals el nom de Rubiales hi surt pel mig. És a dir, que Rubiales estava implicat en tots aquests negocis. No són converses, insisteixo, de fa mesos, sinó que el podrien implicar mentre exercia com a president de la Federació Espanyola de Futbol. És un dels casos, per exemple, que ja, diguéssim, està en el sumari i és la conclusió que n'extreu de tot el que ha interceptat, de totes les converses telefòniques que ha interceptat la Guàrdia Civil, és una de les conclusions que extreu, en aquest cas, que extreuen els agents. Per tant, és una de les múltiples conclusions que han extret i dels possibles delictes que s'estan investigant.
Sí, aquí hi ha també la constructora aquella amb el Nené,
sí,
i que hauria fet obres, no?, i haurien cobrat comissions de la Cartuja de Sevilla, el suposat negoci que volien fer a l'Aràbia Saudita, que això... Després hem sabut també que, per exemple, han investigat els comptes de Gerard Piqué, perquè clar, Cosmos està relacionat amb l'acord de la Federació Espanyola per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. He descobert un concepte, d'Àvida, d'Àvides, el que estaven investigant és que Piqué o Cosmos no haguessin fet no, o donat alguna d'Àvida a Luis Rubiales. D'Àvida, no sé, per la gent que no ho sàpiga, jo és un concepte que desconeixia fins ara, potser és molt comú, jo desconeixia, és una cosa que serà gratuïtament, un regalo.
Està bé que no ho sàpigues, Pariser.
Sí, sí.
Ets un tio integrainet.
Sí. Correcte, totalment total. Doncs això, estan investigant si hi ha hagut això, un regal, no? Un... no sé,
també també s'han trobat,
sí, o,
també
no, però una cosa així, no, escolta, et regalo això, no?
També la Guàrdia Civil s'ha trobat, per exemple, 300.000 euros en metàl·lic en un hotel a Granada que gestionaven Luis Rubiales i Nené. La qual cosa els fa sospitar, perquè diguéssim que tampoc seria, no, el lloc més habitual en el qual...
No, no sol passar que vas a un hotel i dir, hòstia tu, m'ho s'ha deixat 300.000 euros.
Per això, vull dir, molts diners, estem parlant de molts diners en metàl·lic, fixeu-vos que ha transportat diners en efectiu cap a la República Dominicana, diners en metàl·lic en un hotel que gestionaven ells dos.
I amb una caixa de sabates han trobat 5.000 euros també en caix, vull dir que són coses que dius, bueno...
A mi em sorprèn per això que després ell ara surti en aquesta entrevista... donar la cara...
És un manipulador, l'eix.
Ja, ja.
És un manipulador manual.
Però s'està exposant, que a una... vull dir, a presó...
Sí, però això, passi el que passi, o sigui, el jutge decidirà. A partir d'aquí ja s'ha intentat, doncs, per una qüestió, és una qüestió d'egocèntrica, de manipulador, d'intentar guanyar un debat, d'intentar canviar les coses. A vegades passa ja una mica del síndrome de Thelma i Lewis, no?, que algú està conduint cap a un precipici i el darrer en veure-ho és ell. I en aquest sentit, doncs, és aquestes persones... És un manipulador manual, durant molts anys ha aconseguit enganyar la gent. Ha fet rodes de premsa i conferències amb la federació esperpèntiques, la de me van a poner cocaïna en el cotxe, sí, me van assassinar...
Sí, sí. Ja ho deia per si de cas li pillar. Doncs que com a mínim estiguis avisat, no?
Clar, però bueno, en cert moment et pot fer dubtar, i a partir d'aquí doncs intenta condicionar les coses en cas de... Perquè clar, això és el de sempre. Hi ha un rastre de pistes, i que una bossa per aquí, una sabata per aquí, i diners per aquí, diners que hi ha. Però tu has d'aconseguir vestir un cas que judicialment sigui provat. És a dir, si apareix un assassinat, un cos mort, un ganivet, i tu estaves al lloc dels fets, però tu, no sé, no, les teves dictades...
Sí, sí, no hi ha proves, sí.
Te'n pots lliurar. Llavors, en casa que se'n surti, ell vol tenir també doncs, un discurs guanyat. I sap que hi ha una part de la població espanyola que poden ser aquests que es fan selfies amb ella a l'avió, o persones vinculades a votants a partits d'extrema dreta, que sembla que estan molt interessats en considerar que Rubiales és uno de los suyos, i que com més gran la fa, sembla que els agrada més, que el podrien ajudar després. Per tant, està jugant les seves cartes.
Ha negat, està relacionat amb Grucomsa, que és a aquesta empresa que suposadament hauria rebut tractes de favor i comissions per fer obres a la Cartuja de Sevilla. Està parlant de Nené, d'aquest personatge que també hem descobert aquests dies. A veure.
Senyor Rubiales, no, de verdad. ¿Usted cree que hay una jueza en España que lanza una operación como esta?
Un amigo es un empresario. Es un empresario de largo recorrido en hoteles, en construcción, en otras muchas cosas, pero eso ya, repito, yo no quiero entrar. Él ya estará asesorado por su abogado y tendrá que contestar lo que tenga que contestar.
¿Usted?
Pero en ningún caso, y esto es lo que quiero decir, en ningún caso, a mí Nene me ha dado, toma, de esta obra toma, para ti,
pero
yo lo he cogido.
¿Están jamás haciendo negocios aquí juntos?
Estábamos intentándolo.
intentándolo. No hemos podido. Porque ara és impossible, tengo mis cuentas bloqueadas. Es que no tengo...
Bé, torni. Deixeu-me anar un moment al Parc dels Prínceps, perquè s'ha acabat ja el Paris Saint-Germain-Rennes, semifinals de la Copa Francesa, amb el company Dani Gil. Dani, ha acabat passant a la final al PSG?
Sí, festa grossa aquí al Parc dels Prínceps. El PSG s'acaba de classificar per la final de la Copa de França després de guanyar 1-0 al Rennes amb gol d'Mbappé, que també ha enviat una pilota al travesser, ha fallat un penal i avui sí ha jugat els 90 minuts. Dembélé ha jugat 75, ha tornat a fer un bon partit. És veritat que a aquestes alçades de temporada només ha marcat un gol i és una dada, sens dubte, negativa pel Paris Saint-Germain, però al seu favor s'ha de dir que està oferint un gran rendiment, donant assistències, 13 ja aquesta temporada, així que serà una altra de les amenaces del Barça dimecres vinent a París. La temporada del PSG fins ara està sent gairebé excel·lent, té la Lliga a la butxaca, està a la final de la Copa, ja ha guanyat la Supercopa de França i la gran il·lusió, que no obsessió segons venen aquí a París, la Champions, que arribaran amb bones sensacions, amb l'únic dubte de Barcola, que avui no ha entrat en la convocatòria, la resta està bé i el més important, o segons com es miri, el més preocupant pel Barça, amb Mbappé endollat i el 100%.
Perfecte, doncs el 25 de maig estic veient aquesta final entre l'Olympique de Lió i el Paris Saint-Germain. Cap jugador, excepte Barcola, avui no hi ha hagut res estrany, ni cap entrada, ni cap molèstia, Dani.
Res, tots estan en forma per enfrontar-se dimecres que ve al Barça aquí al Parc dels Prínceps.
Molt bé, magnífic. Qualsevol novetat ens ho fas saber. Gràcies.
Perfecte, una abraçada, bona nit a tots.
Ara, Dani Gil en directe, des del Parc dels Prínceps explicant aquesta victòria. I avui, mentre estem seguint l'entrevista amb Luis Rubiales, havíem convidat dos periodistes francesos, un és el François David, que treballa a Le Parisien. Hola, François.
Bona nit.
Què tal? Bonsoir.
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 Bona nit.
I l'altre és François Miquel. Què tal, François? Bona otra vez. Claro, François David, François Miquel, los François.
Un nombre común, ¿eh?
Un nombre común, sí.
Dos presidentes tuvimos.
Treballa a... un què?
Un papa.
Un papa, també, és veritat. El François Miquel treballa a Flashscore News, no?
Exacto.
És aquella, és una aplicació i una pàgina web brutal, FlashScore.
Sí, també en espanyol.
També en espanyol, sí, i dona uns resultats de tots els esports, no, pràcticament. Bé, hem d'estar seguint Rubiales. Suposo que a França se'n parla o no de Rubiales. Alguna cosa se dice, sí?
Bueno, sobre todo después del beso a Jenny Hermoso, por supuesto. Ahora creo que va a tomar fuerza, consistencia en los dos próximos días. Bueno, parece que ser presidente de una federación es un cargo complicado. También tuvimos nuestro, que era Noël Legret, 85 años, que se permitió cosas horribles y finalmente la ministra que lo sacó. Pues a ver lo que pasa, pero parece que es más grave ahora lo que se ha pasado con él.
Comisiones,
negocios.
Supuestamente, comisiones, contratos irregulares, ¿no? Enriquecimiento.
Mentiras.
Ilegal, mentiras, sí.
Sí, nosotros hemos publicado dos artículos hoy, y porque bueno, también le interesa la gente, con el apoyo del despacho español, tenemos las noticias y bueno, las publicamos y la gente está un poco alta del tema Rubiales con lo que ocurrió con Ginny Hermoso, pero sí, lo tuvimos también con Noël Legret y bueno. Sabemos un poco...
Sempre passa, en totes les federacions, eh? Això del futbol, sí, tu, és increïble.
En totes. A Anglaterra van tenir també un president de la federació que va fer uns comentaris racistes contra la comunitat hindú absolutament lamentables. A Itàlia han tingut un president que va ordenar que es compressin còpies del seu llibre per valor de 400.000 euros. Que també està molt bé, el que ha fet a Tavecchio. A Grècia han tingut presidents de federació que llançaven objectes punxeguts a presidents de clubs en assemblees i que els havien de punxar els telèfons perquè tenien un telèfon amb una cim de Pakistan molt sospitós, amb la qual es comparaven àrbits, per exemple. El poder és així, i a França també van tenir...
En Àfrica, un muntó.
A Brasil, a Sud-amèrica, i a Noël Legret, que va fer famós perquè va fer aquest club molt petit, el Guingamp, el va fer campió de cop, un equip d'una població de 6.000 habitants, i van anar pujant a la federació amb comentaris masclistes i lamentables. No? El poder, i el... Però és que passa també amb el Comitè Olímpic. Si mirem qui són els presidents dels comitès olímpics, hi ha moltes figures. Al final, el món de l'esport et permet que persones amb ambició puguin assolir certs càrrecs i molts cops estan com fora de la justícia. El moviment olímpic estan com fora de la justícia, no? I també es va veure en el famós cas de que va provocar la caiguda de Blatter, que al final havia la investigació per intentar fer caure Blatter, només aconsegueix que la FBI pugui demostrar una presumptes subons si havia passat un diners per territori nord-americà, perquè quedava com en una nebulosa, i gent com Blatter i companyia se n'han sortit bastant bé a nivell legal, no? I només va caure un nord-americà i un detenat de Tobago perquè s'havia demostrat que uns diners havien passat un dia per un banc d'Estats Units. O sigui, aquesta nebulosa que genera el món de l'esport en general fa que persones sense cap mena d'escrúpols s'interessin, i llavors ells parlen defensant-se, però... De fet, molts cops ens hauríem de preguntar cada cop que una persona vol ser president d'una federació.
Per què?
El per què.
Per què, sí, sí.
I a partir d'aquí, em sap greu, però sospitar, començant sospitant. Mantenir, sí, sí. Presumpció d'innocència, però sospitar. I vostè per què es vol presentar?
Home, és curiós que Rubiales, el seu currículum, diguéssim que no sé si acadèmicament o des del punt de vista empresarial, ha brillat molt. Ell mateix ho ha dit ara, que tot just ara ha aconseguit un contracte de 1,8 milions d'euros d'una empresa coreana per distribuir NFTs. Dius, o sigui, què és això? És a dir, clarament veus que tot plegat és un trampolí, i mentre fas aquest trampolí cap amunt per col·locar-te en aquest món, doncs vas fent feina també.
A veure, parla de Cosmos, a veure, de l'empresa Gerard Piqué.
Esta sacó una notícia sabiendo de que era falsa. Dijo que habíamos adjudicado a Arabia Saudí por un montante inferior a la cantidad que nos daba Qatar. Y él sabía que era falso y que estaba mintiendo. Y eso ha sido producto de esa serie de cosas, pues nos han imputado. Y una
pero,
serie
hombre,
de audio...
Vamos a ver, ¿de verdad cree que le han imputado porque la justicia en España lee la prensa?
No, hombre, hombre, cuando hay una denuncia te
porque
imputan.
Porque todo lo que ha ido sacando,
cuando
entre
hay una denuncia,
otros
te imputan
confidencial...
o te llaman a declarar, casi siempre. No, pero es que pero esto no, lo estoy diciendo...
Cuando hay una investigación...
Lo estoy diciendo abiertamente ante las cámaras. Es que es falso que eligiéramos esa oferta viendo otra mejor. Elegimos la mejor oferta. Y le voy
o
a decir
sea, que
por
había
qué.
Más ofertas.
Me ha preguntado por qué.
Sí.
Me ha preguntado por qué. No, la de Qatar no era ni una oferta. Era una propuesta que se tenía que validar en 10 días y no la validaron.
O sea, que tuvo
se
una propuesta de Qatar.
No tuve una propuesta. Es lo que le estoy explicando.
La hubo, pero decayó, ha dicho.
No. Era una especie de intención que tenía que ser. No, está el contrato. Si se va a aportar ahora
en los
jugados.
O sea, que sí hubo una propuesta de Qatar, si es por entenderlo. Lo
estoy explicando muy sencillo. Además, usted es una señora muy inteligente.
No surtiendo aquí, ¿verdad?
Además, usted es una señora muy inteligente.
Es que eso es lo que usted quiere que diga. Pero hemos quedado al principio en un pacto. La verdad, ¿no? La verdad es, Qatar, tenemos interés en hacer esto. Lo tiene que dar por bueno un comité en los próximos 10 días y entonces la propuesta será firme.
Pues es una propuesta.
Pasan los 10 días y no lo dan por bueno. Y la oferta decae, no hay oferta.
Creo que... Si la oferta decae, no me quiero enredar en esto, pero
no
si
oferta.
La oferta
entonces,
decae, hay oferta.
Me dice, ¿por qué? Mire, porque
¿por qué eligen
España,
a Cosmos?
España recibía 120.000 euros de la Supercopa, hasta entonces la Federación, y desde ese momento empezó a recibir 40, de los cuales 20 o más iban al fútbol más modesto. Hicimos muchas cosas, y se salvaron muchos clubes, especialmente en la pandemia. Y esto lo sabe cualquiera que está en segunda división Federación, en tercera división Federación, lo sabe. ¿Por qué elegimos? ¿Por qué no? Se pasaron los filtros, lo expliqué en una rueda de prensa multitudinaria, más de 2 horas allí. Respondí, delante de Compliance, dije, Compliance nos dijo que si nosotros no pagábamos comisiones, no había ni que hacer la consulta. Por cierto, la responsable de Compliance en aquella época me mandó un mensaje al terminar, por la noche, oye, no te quería decir nada, pero has estado sublime, lo has explicado perfecto, muchas gracias por aclararlo, tal, tal, tal. Expliqué también que había ido al comisionado de control externo.
¿Y por qué cree que se investiga? Le hago la misma pregunta que con lo otro.
Bueno,
¿Por qué cree que se está investigando ese contrato?
Hay gente hostigando y obviamente pues habrá que aclarar las cosas. Si no hay ningún problema en aclararlo. No hay ningún problema en aclararlo. De verdad. Y además, si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué. Que es lo que han insinuado mucha gente. Jamás. Ni Piqué me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada. Eso.
De ese
entonces,
contrato.
Yo quiero estar muy tranquilo y muy poco reactivo en esto, de verdad. Yo tengo muchas ganas de llegar y hablar. Con la jueza, y me ofrecía ir el primer día. Si no, ha pillado por medio de la Semana Santa.
Vaya, pero la Semana Santa...
Això és gros, Me ofrecía ir, pero no s'ha pillado Semana Santa, por tanto, descanso aquí en la República Dominicana.
En un resort, només.
Però et dic una cosa, és el que deia el Toni. És tan manipulador que tu l'escoltes i et pot acabar convencent que la moto té motor i està gripada.
Perquè parla amb seguretat, perquè a part de ser manipulador i narcisista de manual, és un tio que sap que té molts amics. Que sap que té molts amics i que li cobriran el cul a moltes coses, i jo crec que ell sempre ha de... ha depengut d'aquestes persones que l'ajudessin, que van ser les persones que li van aplaudir un discurs infame després del que va passar amb Jennifer Hermoso, i que són gent que estan disposades a no parlar malament d'ella, a cobrir-li l'espatlla, perquè és que m'ha ajudat. I ho vam veure amb tots els presidents de les federacions regionals el dia aquell, i amb les explicacions posteriors que ells deien, bueno, és que clar, és que jo, és que m'ha ajudat molt i em sap greu, i ell s'escuda amb això i parla amb aquesta seguretat pensant que tindrà algú a la justícia o que tindrà algú a algun lloc que li fotrà un cop de mà si ell realment ho necessita. I per això parla amb aquesta seguretat, a part perquè és un manipulador i perquè això ho sap fer molt bé, perquè a més jo el vaig tractar una mica durant el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, i és un camalador...
Sí?
És difícil enganxar-lo. O sigui, Anna Pastor, perquè té molta experiència i perquè no es deixa enganyar fàcilment, però és un... té do de gent, una mica, o don de gent, és una ocasió en castellà, és un ganyant, però té aquesta manera de parlar...
Aquest talent andalús...
En distància curta guanya.
De fer la conya, de fer-te la brometa,
sí,
no?
Exacte.
Guanya en el cara a cara, en una taula, en un reservat, guanya més que en roda de premsa, i el que diu la Laia és molt interessant. Són persones que venen d'anys i anys i dècades d'impunitat. És a dir, tot el que sempre els hi calla de cara, perquè en aquests reservats, en aquests assadores, en aquests llocs on es troben, doncs sempre hi haurà un polític, un conseller municipal, algú d'una federació, potser apareix un jutge, potser apareix algú que és un d'aquests conseguidors, això. I normalment han pogut fer una carrera en què poden haver, o no, la justícia determinarà, comès delictes o corrupció, i sempre acaben de cara. És que hi ha gent que porta molts anys caient sempre de cara, que es pensen que al final que poden borrar el sistema perquè han pogut trobar aliats a dins. I el dia en què comença a caure el seu castell de cartes, no se'n saben a venir, perquè no estan acostumats a perdre. Llavors, d'alguna forma, fins i tot passen en un procés d'autonegació. De dir, o sigui, es poden arribar a pensar que en alguns casos concrets es poden arribar a pensar que són innocents quan han comès il·legalitats, perquè directament han estat sempre en el llindar de la moralitat, la legalitat i la legalitat. I aquest és un gran exemple. El món de l'esport està molt ple, des de sempre. I segurament és una de les esferes amb més corrupció a l'estat espanyol.
Ja, per això dic que jo potser m'hagués quedat fora del focus, no?, com portava un temps ara, i, no sé, hagués intentat no ser un altre cop el gran protagonista de la història, perquè o és molt intel·ligent i ho té molt clar que no ha fet res, o no té moltes llums.
Perquè sap que
perquè
ja...
ara s'està exposant un altre cop, i com l'enganxin, que quedarà com un autèntic tonto.
Perquè sap que hi ha una part d'Espanya, una part de l'extrema dreta, com deia abans el Toni, que ell dirà això i el creuran. Si no, posa en dubte la seva reputació i a l'opinió pública el que pugui pensar d'ell. I jo crec que això a ell també li importa, perquè és una persona, com deia, molt narcisista. Ell vol que parlin bé d'ell. I al final ell, quan t'autoenganyes de tal manera que penses que no has fet res malament, tu vols excusar-te com per dir sí, la justícia m'ha enganxat, però no ha sigut just amb mi, jo no ho vaig fer, us ho vaig dir que no ho havia fet, ja us vaig avisar que algú em tenia ganes, que algun dia em trobaríeu 2 quilos de coca al maleter del cotxe, i no, jo ja us vaig avisar que no havia sigut jo. Quan en realitat l'únic que t'està fent és avisar-te de no sé què trobareu, perquè l'estic liant perdíssima. I és la sensació que em queda després d'escoltar-lo.
I de fer campanya d'ell mateix, no?, també. Vull dir, la sensació que Rubiales
no, no
algun
para,
dia...
Sí,
no,
sí.
No. Perquè té aquest target. Vull dir, té un target que és molt potent, i a vegades aquí et pot sorprendre que algú faci, vulgui fer fotos amb ell, però és que ell té un target molt concret, i no t'estranya que algun dia veiem alguna llista política.
Hòstia, només
faltaria això. Ell convenç les mateixes persones que els convenç a Abascal.
Si se'n surt, d'aquesta,
només faltaria
no m'estranyaria gens. No m'estranyaria gens.
Ara hablaremos del PSG.
Amb Tomàs Molina.
No del PSC, del PSG.
Del PSG hablaremos, de París Saint-Germain y de esta eliminatoria, que tengo muchas ganas de saber cómo se ve desde París, ¿no?, de la visión desde Francia. 11:22. A ver qué está dient a la Sexta, y si no, farem una petita pausa. A ver qué están parlant ara mateix.
Yo le pregunto a quién beneficia.
Yo le digo, perjudica.
Suyo, que además ahora está
pues mire, si no perjudica a nadie y beneficia a alguien, estoy dispuesto a ayudar a todo el mundo que me lo pida.
¿Ha hablado con Pedro Rocha, su sucesor?
Pues creo que hablé una vez por teléfono, creo que una sola vez.
¿Cuándo? ¿Se acuerda la última vez? Más o menos.
No me acuerdo, pero como se han llevado el teléfono, pues ahí estará. Pues no lo sé si hace 3 meses, 5, o no.
¿Pero
lo
mantiene
sé.
Buena no relación con él?
No mantengo ninguna relación.
Antes me ha parecido que tenía la sensación de que quiere que continúe en el
no,
cargo.
No.
Cuando hemos hablado de la posibilidad de elecciones...
Yo me he apartado totalmente de... Yo cuando he dejado de ser presidente de la federación, no he llamado a presidentes de federaciones territoriales.
No, me ha sonado,
si
digo...
alguno me ha llamado, le he atendido, pero muy poco, en general, para dar ánimo, para cómo estás, qué tal la familia, conversaciones de ese tipo. Cuando me han preguntado otras cuestiones, le he podido dar mi opinión, pero a medida que iba pasando el tiempo, Es que no he querido saber nada de temas de elecciones ni nada por el estilo.
Si hay elecciones, ¿Pedro Rocha debe presentarse en su opinión?
Yo no soy quien para hablar de eso.
¿Usted no apoya
no.
a nadie?
Yo no, yo estoy fuera y no tengo nada.
¿Hay rubialismo en la federación después de Rubiales? ¿Sigue teniendo usted allí gente, bueno, entre otros, algunos de los que han salido estos días en las noticias? ¿Hay rubialismo dentro de la federación todavía?
Pues no sé si la intención es exterminar a todas aquellas personas independientemente de que hayan hecho bien su trabajo, por el mero hecho de haberme conocido a mí. Si es esa la intención, he conocido a muchos que ya estaban antes, con los que hice equipo, otros que llegaron después, unos que llegaron por medio mía, otros que no, y creo que se hizo un buen equipo, un buen trabajo, que nos llevó a ser una federación que generaba 140 millones de euros a generar 400, y que al fútbol modesto pasó de generar 10 millones de euros...
Un minut i seguim, a veure com acaba aquesta entrevista i si després podem parlar una estona d'aquest PSG-Barça, que queden menys de 7 dies pels quarts de final de la Champions.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Si li pregunto al chat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al chat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
78.860. 7, 8, 8, 6, 0.
Sèrie
22, 0, 2, 2.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC1, tu diràs, amb Aleix Parissé.
I 25 minuts de la nit. Mira, un consell, més enllà de Rubiales i del PSG-Barça, un consell pel cap de setmana del 13 i 14 d'abril, que està entremig de l'eliminatòria. Arriben al circuit de Barcelona, Catalunya, les European Le Mans Series. Si us agrada el motor, 13 i 14 d'abril, European Le Mans Series al circuit de Barcelona, Catalunya. Gaudeix d'espectaculars curses de resistència, de prototips i GTs. Podràs accedir al paddock, a la graella i visitar el pit lane. Tot a partir de 12 euros tot el cap de setmana. 12 euros tot el cap de setmana. No t'ho perdis. Compra ja les teves entrades a circuit.cat per viure el 13 i 14 d'abril les European Le Mans Series. Aquí estem amb Joan Lluís García, Toni Padilla, Laia Cervelló, seguint aquesta entrevista que Anna Pastor li està fent a Luis Rubiales a la Sexta. Evidentment està enregistrada a la República Dominicana perquè ella avui ha aterrat a territori espanyol, amb aquella expectació mediàtica que hi havia. També tenim com a convidats a dos periodistes francesos que viuen i treballen aquí a Barcelona. Ara parlarem del PSG-Barça, però acabarem d'escoltar què més diu i de sentir què més diu Luis Rubiales. Clar, avui, el que dèieu ara, si haguéssim volgut escarni, quan hagués baixat, no?, de l'escala de l'avió, en comptes d'anar directament a un furgó de la Guàrdia Civil, l'haguessin deixat que sortís allà amb les 30 o 40 càmeres que hi havia, no?
Sí, això s'han sortit molt de rossites, no?, podríem dir. És a dir, que la imatge tampoc és molt lesiva, la que hem vist avui d'ell. És a dir, sí que són unes imatges de la Sexta que es veu com entra dintre el furgó, dona... però tampoc policial, és dir, policial, però sense estar logotipat. I tampoc no és que ell, vaja, hagi tingut una imatge molt allò, la pena del TN, no?, del telediari, que li deien en castellà, doncs no és que l'hagi patit especialment.
Avui l'ha salvat una mica el dia d'avui, no? Vull dir, ha aterrat al territori espanyol, no? Hi havia aquell dubte si el detenien, si no, ha anat, ha marxat, l'ha deixat en llibertat i de moment avui l'ha salvat.
O qui ha volgut que fos així aquesta operació, també, per això la policia decideix com es fan aquest tipus de detencions. I hem vist operacions policials absolutament espectaculars amb la premsa abans col·locada i situada, i veient com passen allà els detinguts, que després han quedat en no res.
Espera, eh?
Sí, no.
És que s'embolicarà.
Anem.
No, està parlant de Coldo.
Home,
Coldo, sí, o todos los partidos nacionales que no son independentistas, a excepción de Vox, que creo que nunca nos ha pedido entrada. Sí lo hemos invitado y han venido, pero creo que el resto nos han pedido entrada muchísimas veces.
Pero sabe que, sabe que no le pregunto por el tema de las entradas.
Pero es que yo no tengo ninguna
ahora
relación.
Ahora que sabemos también ninguna las cosas que hacía Coldo.
¿Por qué también me contactó? Porque era amigo de Aldama, del presidente del Zamora.
También ahora procesado por la justicia.
Y me preguntaron que por qué no subía al Zamora en lugar de otro equipo. Bueno, y se le dieron las explicaciones. Ya le digo, no he esquivado nunca una explicación.
Usted con todo el mundo que se escribe le llama amigo, lo digo porque dice que no le conoce mucho, pero en el caso
nos
de
trataba, Coldo... era un hombre, la verdad... afectuoso, yo le voy a decir incluso pues cercano en el trato, y era una manera de hablar, y además a nosotros nos interesaba llevarnos bien siempre con todos los políticos de cualquier partido político y de cualquier situación.
Coldo, llámame ya que despego enseguida, si no os llamo yo a las 10:30, espero que estéis juntos a esa hora, si no podemos hacer una llamada a 2 de diciembre, otro de las conversaciones que usted tiene con Coldo García, para que el Zamora ascendiera, esta es una de las cosas
En diciembre no se asciende.
No, perdón, no que ascendiera, sino la plaza que le correspondía, que luego...
No.
¿Esta es la petición que le hizo?
Pero si es en diciembre, es imposible ascender en diciembre.
¿Qué le pedía aquí? ¿De qué estaban hablando?
Pues no lo sé, a lo mejor me estaban hablando de llevar el partido de la sub-21.
Sí, porque de Objetivo también...
Querían llevar, como muchas ciudades, que algunas lo consiguen, otras no, porque hay un canon que hay que pagar, hay que cumplir determinadas especificaciones que te pide la UEFA, etcétera, etcétera. Entonces, quien lo cumple, se lo otorga al partido. Si hay más de dos, es pues una especie de ver cuál es la mejor oferta, pues lo normal. Pero vamos, conversaciones de esas, no con Aldama y con Coldo, que tendré muy pocas con Coldo y algunas más con Aldama, siempre hablando de temas de fútbol, pero con presidente, bueno, como salgan las conversaciones, por ejemplo, con William Nasco, con el La Palma, porque nos volcamos con ellos, es que era a diario, y a veces 3 o 4 veces. Presidentes de primera, de segunda, de tercera federación.
Que sí, pero que yo estoy hablando de Coldo García, no de Víctor Aldama.
Pues yo
en cualquier
le he respondido,
caso,
mi relación es mínima, prácticamente no lo conozco.
Es verdad que hay dos temas, la plaza de segunda B, que fuera o no para el Zamora, que finalmente también luego hubo polémica por para quién fue, y la otra cosa que usted mencionaba, que es el partido de la selección sub-21 en el estadio del Zamora, y dice, de Objective, Rubiales ofreció a Aldama, le pidió a cambio que pagara entre 60.000 y 181.000 euros en concepto de
yo
canon,
no
y
nada.
Que a usted le dijeron, para que me compense con esos favores, prefiero que no lo haga.
Yo no pedí nada. Yo no pedí nada.
Niega esto.
Yo no pedí nada. En cualquier caso, lo negociaría con la persona que tenía que negociarlo, porque tenemos, en la federación existe un comité de designación de sedes. Luego le contesto lo del ascenso, que también me interesa dejarlo claro. Tenemos un comité de designación de sedes que tiene un director, que es quien hablaba y decía, pues entre 60 y 180, porque hay gente que te dice, mira, no puedo llegar al canon de 180, pero le pago el hotel a la selección que viene, le pago el hotel a tu selección, pago las ambulancias, pago tal, tal, y pago 120. Y si es la mejor oferta, se le da. Entonces, yo no sé si él esperaba un favor en mí o no.
Bueno,
yo no sé lo que esperaba.
Es que hem arribat a favors ja per donar un camp perquè la sub-21 o l'Espanyola jugui. M'està apuntant el Dani Aguilar, que també estan seguint a la redacció amb el Gerard Ballera a l'entrevista, perquè no se'ns escapi res, que, clar, la plaça d'ascens del Zamora se la queda a Piqué.
Sí, l'Andorra.
I l'Andorra. Que, vull dir, que també, suposo que per això també vol aclarir-ho, perquè aquí és quan va pujar als despatxos. Això és interessant.
La normativa es muy clara en España. Cuando un club no paga por deudas, ese club se aparta de esa categoría, y si es un club, como era el caso, adscrito a la Federación Catalana, en el momento en el que hay uno o más que pugnan, el derecho lo tiene primero el de la Federación Catalana.
¿No hubo trato de favor a ese otro equipo?
No. Además, esto se denunció, creo, en el CSD, hubo después, es firme a nivel administrativo y no se recurrió más. Se actuó con plenas garantías.
Estamos hablando de los contratos de que está usted...
Es la seva explicació, no? I té un punt de lògica, però com a mi em sobta un altre cop el lligam que hi ha aquí, no? De Rubiales, Andorra...
Home, ja sortir Coldo ja és sensacional. Sí, sí. El dia que sortir que havien parlat ells dos, encara que fos per un partit de la sub-21 o perquè pugés...
Va, Jennifer Hermoso, a veure què diu sobre Jennifer Hermoso.
Que no saben uns mesos ver després. Lo positivo a todos los que esta imagen no nos gustó. Su problema ahora es con la justicia. De verdad piensa también en este tema que el juez que lo lleva es idiota, estúpido, que no sabe ver lo que usted estaba haciendo.
Eso es una manipulación, lo que estás haciendo ahora mismo.
¿Dónde está?
Es una manipulación porque tontos, pringados, tal, puede que fuera una reacción inmediata nada más suceder.
Sí.
No estaba
pero
ni encausado.
Dijo, ¿no?
No estaba ni encausado, pero no me ponga una frase en un momento desafortunada por la que pedí perdón aludiendo a un juez. Eso es manipular.
No, lo que le estoy diciendo es que a usted...
Se lo digo mirándole a los ojos. No manipule,
míreme
por favor.
A los ojos. Entonces, yo no manipulo. Entonces, lo que le digo es, hay un juez investigando...
Pero
lo que
si
usted...
no me interrumpe...
No, pero déjeme que le matice lo que me está diciendo. Hay un juez que le investiga por lo que, según usted, era de gente que no sabía ver lo positivo. No lo estoy mezclando, le estoy diciendo que en ese momento usted no lo veía, pero resulta que un juez
yo
sí.
Voy a ser muy claro con este tema, mire. Quien vea las imágenes, de verdad, no puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Punto uno. Punto dos. Se produce, después de ganar un mundial, entre dos amigos, no lo digo yo, la señora Hermoso lo ha dicho, que había una relación de confianza, de amistad. Punto tres. Con una pregunta. Un agresor sexual no pregunta. Por supuesto, en el contexto, y por supuesto, sexual no había nada. Siguiente punto, que es muy importante también. Ella me dice, vale, incluso en una historia, en una historia, ¿y tú qué le has dicho? Pues vale. Entonces, quiero decir, ahí están las imágenes, los vídeos posteriores, los anteriores, todo lo que salió. Ahí están. Y por lo tanto, que cada uno opine. Yo respeto mucho a la justicia, pero le digo, en ningún caso, ha habido... Es que no hay más que verlo.
Pero esto es como lo de usted, ¿a quién cree? ¿A mí o a mis ojos?
Bueno, pues yo...
A las imágenes. Todo el mundo efectivamente lo vio.
No entiendo res, ¿eh? Pues yo mesos després no entiendo res, encara.
Insisto, es que tiene un proceso judicial abierto por agresión sexual y por coacciones, porque la cosa no se queda en el beso que usted cuestione a Jennifer Hermoso, que es la víctima en este caso.
Primera cuestión. Agresión sexual. Ella misma salió de manera inmediata a desmentir que hubiera nada, pero si esto ha sido una cosa...
Pero es que no se está juzgando lo que ella dijera.
Es que es muy difícil,
No, es que creo que esto es muy importante. Le estoy preguntando por usted. No se está juzgando a Jennifer Hermoso.
No, no,
se está juzgando al señor Rubiales en este tema.
Pero en un juicio intervienen determinados factores, entre ellos que haya una versión única por uno de ellos y que otra persona cambie su versión. Entonces, la señora Hermoso cambió su versión, pero no la cambió, como ha dicho en el juicio, en el avión. Es que en el avión ya todos se pusieron en contra de él, no. Después del avión me han llegado a mi mensaje de futbolistas, de madre de futbolistas, de mujer, esposa de futbolista, de médico, de staff, diciendo que no hay nada y que tal. Pero, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que hay determinadas presiones y tal, ella cambia. Pues ella cambia, pero quiero dejar una cosa muy clara. Al día siguiente de aterrizar, volvimos a hablar con el comisionado de FIFA para estos temas. Y los dos volvimos a decir lo mismo. Con respecto a las coacciones, yo solo hablé 10 segundos o 15 segundos con la señora Hermoso en el avión. Y le dije, nos están pidiendo de comunicación que salgamos juntos. ¿Podemos salir a decir lo mismo que ya hemos dicho? Yo ya he salido, yo ya lo he dejado claro, yo quiero disfrutar de esto, no quiero salir nada más. Perfecto, pues ya está, perfecto. Si eso es una coacción... Cualquier conversación entre persones és una qüestió.
No, no, però no, no, alguna. Parece que la justícia...
No només d'ell, parlen de Luque i dels que van a Eivissa, però bé.
Estàs en un procés judicial. ¿Su defensa es atacar a Jennifer Hermoso? Decir que cambió
no
de opinión,
atacando.
Que si sonreía no has imágenes o no.
Vamos a ver, yo creo que su manera de calificar mis palabras es manipuladora. Yo no he dicho, yo no he atacado, yo he verificado... Que ella da una opinión, dice, aquí no hay nada, somos amigos, ha sido producto de la euforia, no hay nada de nada. Y a los 6 o 7 días, después del viaje, del famoso viaje a Ibiza, pues viene y dice una cosa por escrito, otra cosa diferente por escrito. Y después, pues hay una denuncia de la fiscalía, por cierto, nos hemos enterado, como prácticamente en todo el proceso, en el que ha habido filtraciones, notas, para que haya un debate público, tratando de manipular, no hemos vuelto a enterar de lo que pide la fiscalía.
Doncs mira, just en aquest moment se'm va anar a publicitat. Era increïble, el que estava dient un altre cop. És que no entès res.
Bueno, però és que tampoc esperàvem que una persona amb la seva mentalitat entengués res del que havia passat. És que ja hem parlat molt d'aquest tema, però a mi em sembla una cosa bastant evident, que ho ha vist tothom, que molts països s'han escandalitzat, i potser Jennifer Hermoso en aquell moment no hi pensa o no li dona la importància perquè, acaba de guanyar un Mundial... amb 30 i pico anys, que suposo que és una fita que ja donava per perduda i l'acaba d'aconseguir, que possiblement seria fins a aquell moment el millor dia de la seva vida, i dos, perquè estaven acostumades a una federació que les ningunejava, que les va tractar de mala manera, que les va menysprear com a futbolistes i que va tenir molts detalls amb elles molt reprobables. Com pot dir que Jennifer Hermoso i Rubiales eren amics i tenien un tracte afí quan Jennifer Hermoso va ser de les jugadores que va participar en la denúncia contra la federació presidida per aquest senyor? Com pot dir que eren amics? Una persona que és amiga d'una altra no està dintre d'un procés de denúncia cap a una federació dient les coses no s'estan fent bé. Per cert, ara s'està veient tot el que hi havia dintre la federació i no veig a ningú, a cap dels mitjans que va titular en portada Capritxoses, reculant i demanant perdó pel que van dir en un moment quan ara s'està demostrant que tenen raó, i ja no només pel petó, que hi haurà qui pensi encara que allò no és una agressió sexual, que són uns exagerats. La meva pregunta és, aquelles persones que pensen això realment, si la seva filla els hi hagués passat, ho seguirien considerant el mateix que consideren? Seguirien sent graciós un piquito? O seria una cosa per enfadar-se? Si la seva filla els dies posteriors diu, jo no em sento bé perquè a mi això no em va agradar, perquè hi ha un moment en el qual tu t'autoenganyes i dius, bueno, no és el que volia, però va, no vull ser una víctima. Perquè al final acceptar que t'han fet una agressió sexual és acceptar que tu ets una víctima d'això, i tu no vols ser una víctima, i menys en el millor dia de la teva vida. Llavors hi ha un procés d'autoengany, però en tots els vídeos que fa Jennifer Hermoso els fa com a mig somriure, com dient, a mi hi ha algú d'aquí que no m'agrada, però no vull pensar ara mateix, però no vull pensar. Però què passa? Arriba un moment que tu estàs sol i comences a pensar i penses, i ara, i això a mi què em va passar? M'agradava, i el típic que passa és de, vaig fer jo alguna cosa, no? Vaig ser culpable, sí, jo de...
Vaig provocar
de,
jo algun...
De que això passés, i quan arribes a la conclusió de que no, i de que tu no volies, és quan tu dius, jo això no volia, i pots trigar un dia, dos dies, set dies o un mes, però si tu no volies, no volies, i és una agressió sexual, i m'és igual el que digui el senyor Rubiales, perquè realment, bueno... Viu en una Espanya que es va quedar estancada segons en el seu cap fa 50 o 70 anys, la veritat.
Però que encara existeix.
I... Sí, sí.
Perquè, de fet, és segurament l'únic moment en què sabem que ha dit la veritat, quan ell diu que creu que no és una agressió sexual. Per què creu de veritat que no l'ha feta? Perquè forma part d'aquell grup de gent que existeixen, que n'hi ha molts i que alguns els coneixem, i que aquests dies potser ens han dit allò de ja no es podrà fer res, ja no es pot, tot és molt avorrit. Aquells que pensaven que, no sé, que si passava una cambrera li tocava el cul, era divertit. Aquells que pensaven que fer comentaris sobre el cos de les teves companyes de feina en veu alta era divertit. I aquesta gent encara hi és, i està en moltes empreses, està en molts clubs de futbol, en moltes federacions, en moltes famílies, en molts grups d'amics, i els coneixem. I el canvi passa també perquè els homes, els amics, diguem això, aquest comentari no toca.
No està bé, això,
i segurament tots els estem a la taula, i bona part de la gent que ens escolta, li ha passat que algun conegut ho ha dit, no n'hi ha per tant, s'ho fent un gran massa, s'està exagerant la gent Hermoso, i ja veus que cap on va, no? I al final crec que hi ha un debat de fons molt, molt llunyà, molt, molt més profund, sobre una qüestió del respecte del dret de les persones a decidir sobre el seu cos i sobre la seva vida. I aquestes persones no tenen. Però és que encaixa molt, perquè al final són persones... Té molt a veure també amb com s'exerceix el poder. Hi ha una història, hi ha un relat de poder aquí, que és voler tenir poder. I voler tenir un poder implica que tu creus que pots gestionar, passar-te per sobre la justícia, que tu pots gestionar diners, que pots aconseguir favors, que pots arribar a persones amb telèfons, i que pots, òbviament, tocar, basar, vacilar, bromejar sobre el cos de les persones. Jo, per mi hi ha un relat de poder claríssim. Aquest senyor vol tenir poder, és un megalòman que vol tenir poder i vol tenir més diners i vol entrar a grans reservats i vol conèixer molta gent, i a partir d'aquí ha perdut el senderi. Però és que hi ha molts Rubiales, i molts Rubiales, com el petó no es va fer com deus en Lluís amb una càmera, segueixen tan feliços.
Sí. I tant de bo les eleccions a la federació, jo ho deia abans a l'inici del programa, tant de bo serveixin perquè no hi hagi més Rubiales en el món,
sí,
del futbol. Això serà molt difícil, ja ho sé.
És que tenim tants exemples en aquest últim mes de que al final la justícia és dels homes poderosos, i en aquest cas de gent com Rubiales, amb un altre nivell, evidentment, com Dani Alves. Dani Alves, que en principi hauria d'estar a la presó esperant la sentència definitiva, però que està condemnat com a culpable d'una violació i està descansant a la seva mansió de 500 metres quadrats, tranquil·lament fent festes fins a les 5 de la matinada, quan hauria d'estar... La idea d'estar en una presó és que tu puguis reinserir-te a la societat i pensis sobre el que has fet, reflexionis i puguis tornar com una persona diferent. Ja em direm vosaltres, i perdó que canvi de tema, això com afecta. I al final, el que passarà amb Rubiales serà que sí, que s'investigaran coses, però que al final la meva percepció és que no acabarà passant res. Perquè al final...
Home, tu creus que ara, amb tot el que hi ha...
Sí, perquè s'han tocat altres temes, que no és només el petó amb Jennifer Hermoso, sinó que hi ha...
Jo no sé si presó, però que s'emportarà aquí una bona reprimenda, multa o el que sigui...
És que jo tinc els meus dubtes, vull dir, al final també et passes amb experiències i amb el que ha passat fins ara, i sempre que hi ha hagut la imatge de no, aquest li caurà una bona, serà un castig exemplar, mai ha acabat passant. mai acabat passant, i la sensació és que ara, perquè hi ha molts temes empresaris i molts temes legals de pel mig, però quan es té en compte a les dones, i perdó que toqui aquest tema, però és més sensible per mi, és que les dones el que diguin o el que d'això és bastant poc rellevant, que el cos d'una dona no té importància i que estem molt desprotegides davant de la justícia amb això, i jo ho segueixo pensant.
Bé, pràcticament 3:15. Fem una pausa, l'entrevista deu estar a punt d'acabar quan tornin de la publicitat, i després sí, parlarem del PSG Barça. De veritat. Moltíssimes gràcies a François Miquel i a François David, que estan aguantant aquí estoicament per parlar del que més els agrada, que és el PSG Barça. 30 segons i seguim.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ya tenemos aquí y ha conectado la Sexta. A ver, a recta final de la entrevista de Rubiales. A ver qué digan.
Es un cambio de opinión. Eso no es acusar. Pero usted, ¿tenía una opinión al principio? Sí, era esta, que no había nada. La misma que yo. Sin haber hablado con nadie. Atendiendo de manera espontánea a los medios. ¿Tenía una segunda opinión después? Sí, ha cambiado de opinión.
Insisto que se le juzga a usted. No a Jennifer Hermoso, bueno, si cambia o no de opinión.
Sí, pero que yo no he cambiado de
que
opinión.
Que yo creo que no
que yo
cambie,
sigo manteniendo
no
que ahí no hay nada. Que lo que había es una relación de amistad y una alegría inmensa por ser campeonas del mundo.
No solo el beso, que insisto, ella dice que no fue consentido y que la fiscalía tampoco lo cree. Se le acusa de ejercer actos constantes y reiterados de presión directamente sobre la jugadora, sufriendo Jennifer Hermoso una situación de hostigamiento que le impidió desarrollar su vida en paz, tranquilidad y libremente.
Bueno, el que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado sin trabajo y en la calle y defenestrado he sido yo. Pero la gente en la calle por este asunto lo tiene muy claro. Y quien lo tiene muy claro, se lo voy a decir, que también son mujeres, alguna de ellas una niña, pero son mujeres, son mis hijas, que estaban delante cuando la señora Hermoso dijo que me dejen en paz ya, es un amigo, ha sido un beso entre amigos. Eso lo han visto mis hijas y lo han escuchado mis hijas.
Las coacciones, señor Rubiales.
Que no hay coacciones. No hay coacciones.
Yo le voy a leer varias cosas. Bilda, ex seleccionador.
¿Usted me va a leer testimonio de tercera persona?
Bueno, Bilda, no sé si le parece muy lejano, Bilda. ¿Sí? Según la fiscalía, a la familia de Jennifer Hermoso, al hermano en concreto, le advirtió de que si la jugadora no accedía a participar en un vídeo para justificar lo que usted está diciendo, tendría consecuencias negativas tanto en lo personal como en su carrera.
Pues yo estoy seguro de que eso es falso y que nadie va a poder demostrar lo contrario. Nadie va a poder demostrar lo contrario. En un lugar en el que había cámaras, en el que había mucha gente grabando con teléfonos, en el que se grabaron muchas conversaciones, nadie va a poder demostrar que nadie de la federación, estoy convencido, coaccionó. Si acaso intentaron hablar para tratar de ayudar para salir a nivel público.
Es que eso está reconocido.
Yo también hablé con ella para vamos a salir los dos juntos a decir lo mismo que ya hemos dicho.
Hay un procesamiento precisamente porque se investigan si esas coacciones. Veremos
bueno,
qué
pues
dice.
Que se investigue,
luego
pero nadie va a poder demostrar que
yo le hablaba de Bilda, pero le hablo también de Albert Luque, el director de la selección también, que está imputado.
Masculina.
Se le acusa, sí, masculina. Se le acusa de ofrecer un cargo a Jennifer Hermoso. Intentaron comprar, no sé si su silencio.
Claro, es la primera vez que lo escucho.
Y que era una mala persona si no aceptaba lo que ustedes le estaban pidiendo. Bueno. Esta gente habló con Jennifer Hermoso, según la justicia parece que coaccionándola, ¿porque sí o usted se lo
no,
pidió?
Mire, yo le pido que no me haga preguntas sobre otras personas que están imputados porque yo no soy
usted
un portavoz.
Usted habla de
no mucha
gente.
Yo no soy un portavoz.
¿Le pregunta si usted se lo pidió?
Yo, en absoluto. Es más, es que no llegó a hablar con
Bilda y
él ha dicho que no llegó a hablar, ya le digo. Él ha dicho que no llegó a hablar con la señora Hermoso en ningún momento.
Le digo otro nombre más. Patricia Pérez, jefa de prensa, denunció presiones en su declaración ante el Departamento de Integridad. Dice que estuvo unas 3 horas, que fue presionada para firmar un documento que sostenía que Hermoso era la autora de esas declaraciones que ella nunca hizo. En una reunión en la que estaba usted y fue presionada. Esto lo dice Patricia Pérez delante de un juez, no lo dice
Yo salí y dejé el ordenador en el que estaba contestando a Integridad, porque me llamaron desde Integridad de la Federación para declarar. Estaba declarando. Esta señora tenía que marcharse, no sé si de vacaciones, de viaje o tal. La trajo su marido. Por cierto, mientras que declaró, pues yo la saludé y salí. Mientras que declaró, su marido me mandó un WhatsApp diciendo estamos contigo, como una roca, estamos todos contigo, no, una injusticia, etcétera. Su marido. Y resulta que un tiempo más tarde, mire usted, yo creo que las personas que se han mantenido y que tienen que ver día a día a las jugadoras tienen una presión que no tienen hacia mí. Eso es evidente.
Es decir, ella delante de un juez. No voy a decir se inventa, que me dirá que...
No, no se inventa. Ella ha dicho
dice que fue presionada, que estuvo 3 horas en una reunión.
Creo que lo más importante...
En la que, por cierto, estaba su padre.
Creo que lo más... No. Creo que lo más importante es que esta mujer, al final de su declaración, dijo
que lo que había declarado en integridad, en esencia, es lo mismo que ella trató de decir. Y creo que eso es lo importante.
Su declaración habla de presiones. Usted dice que no las hubo.
No.
¿No ejercieron presiones
en
usted, su equipo?
Nadie
para que
va a poder
Patricia...
demostrar que hubo presiones.
Tot negat.
Ja se lo
és un autèntic sant en tots els aspectes.
Que no va haver pressions, però sí que es va parlar amb ell, va, sí, clar, un petit tema d'interpretació. Però que el que està fent ell, òbviament, el que fa Rubiales és estar en un ple procés judicial obert per aquesta qüestió i òbviament, el que fa és defensar-se per terra, mar i aire i vendre la moto que li pertoca, perquè és el que li tocarà fer davant del jutge en el seu moment.
I que diguin que no, que no van... Que nega rotundament que diguessin que hi hauria conseqüències si la Jennifer Hermoso decidia no compareixer amb Rubiales... Però si això ha sigut el modus operandi de la federació des de fa 20 anys. Quan les jugadores es van queixar contra Nacho Quereda, van haver-hi conseqüències. Conseqüències com que la... Crec que va ser en aquell moment que la millor jugadora d'Espanya en aquell moment, que era Vero Boqueto, no ha tornat a anar a la selecció mai més.
Però ho ha denunciat ella també, no? Posteriorment,
sí,
després.
Exactament, no ha tornat. Cada vegada que hi ha un procés d'aquests, hi ha jugadores que acaben pel camí com assenyalades, com a exemple per les demés, de que no es tornin a revelar. És a dir, que digui això quan ha sigut el modus operandi, ho han denunciat i es pot veure i es pot comprovar, ha passat amb Vero Boqueto, la millor jugadora del món en aquell moment, i ha passat amb Sandra Paños, la portera titular de l'equip vigent campió de la Champions League. És a dir, són coses que no tenen una explicació esportiva, més enllà de, us volem assenyalar, us deixarem fora i això servirà per la resta de les jugadores perquè prengui la lliçó. Per tant, que diguin que això nadie lo puede demostrar, però si hi ha la tira de casos al respecte.
No, sí que, sí.
I que no es pot justificar de cap altra manera.
Sí, sí. Hi ha llibres, no?, com el de la Danae, i després ens han anat explicant històries
al llarg
de tot això. Mira, parla sí. De Bilda, a veure què diu.
Pero si hubo una... Fue claro, fue una llamada a tres de las tres capitanas entonces, de Patrick Guijarro, de Irene Paredes y de Alicia Putellas, que me pidieron la cabeza de Jorge Bilda.
Después se ha sabido, no en tiempo real, pero sí se ha sabido, y lo han contado algunas de las jugadoras, el trato que el seleccionador las dispensaba. Por ejemplo, tenían que tener las puertas abiertas de las habitaciones, no parece que se las tratara como mujeres
pregúnteselo
adultas
a Jorge
en ese
Bilda.
Caso.
Yo he estado...
Les requisaba lo que compraban o no cuando estaban concentradas y se quejan de un trato...
Mire, sí. Yo he estado en concentraciones donde eso no ha ocurrido. Es que yo he estado con ellas concentrado mucho tiempo. En la Eurocopa...
¿Y por qué cree que dicen esto?
Es que yo no he visto que eso ocurra.
¿Por qué cree que lo dicen?
Yo no sé quién lo ha dicho.
Algunas de las jugadoras.
¿Me puede decir una?
Yo diría que Jennifer Hermoso en una entrevista.
¿Sí?
Diría.
Pues yo no la he visto esa entrevista, pero ya le digo que en una concentración hay que ser muy escrupuloso, hay que cumplir unas normas, seas hombre o mujer, no se puede salir cuando quieras.
¿Usted
no se
imagina que a los jugadores no de se la puede selección ir a... española hombres
yo,
les dicen
yo,
dejen las
Ana,
puertas
abiertas? Le ruego encarecidamente, yo no le interrumpo. De verdad, déjeme,
también me interrumpe, pero no pasa,
me interrumpe,
nada,
home,
no pasa nada.
Pretendre una entrevista a Ana Pastori que no t'interrompi és complicat.
Pues perquè, ell també les interrompe amb ella, sí. I l'he dit manipuladora i ella té les seves filles també, sí. Però bueno, és igual.
Sin permiso del seleccionador o del director.
No le estoy preguntando eso, le estoy diciendo antes de dormir dejar las puertas abiertas.
Es que, yo eso no,
es que ni a una niña de 5 años.
Es que yo eso no ha existido siendo yo presidente, cuando yo he estado.
Le pregunto también, me decía, no creo que...
Y además Jorge Bilda es el seleccionador que le ha llevado a ser campeona del mundo, pese a que se lo querían cargar.
No, gracias a él o a pesar de él. Nunca
gracias a él, porque tuvimos que aceptar una situación muy dura donde había jugadoras que decían que no venían que psicológicamente se encontraban mal para ponerse la camiseta de la selección, aunque seguían con sus clubes. Y tuvimos que reinventarnos, traer otras jugadoras, adaptarlas, y con ese bloque se fue. De la jugadora
està fent futbol ficció, no, una mica?
Home, i tant. Diu, no era per ponerse la camiseta de la selecció, era per haver d'aguantar els energúmens que havien d'aguantar. Sí. És que és molt fortíssim el que està dient.
La poca professionalitat també d'aquella federació, no?
Sí, sí que és cert, sí que és cert que des que Rubiales entra a la federació com a president, el tema de les portes obertes a les 12 de la nit acaba. Quan ell se n'entera, és veritat que això ho paren. No. I això sí que és una cosa que...
s'havia fet, clar.
És l'única que diu que em consta que sí que és certa.
Val.
Sobre todo a nivel deportivo, ¿no? Segunda cuestión, ¿qué hemos hecho los demás? Llevar la expedición más completa de todo el Mundial. Y le voy a poner un ejemplo claro, miren, por ejemplo...
Bueno,
el primer
aquí
ara
ja està parlant de la selecció espanyola. Quedem pendents de la redacció, amb l'Aguilar i el Ballera, d'aquest tram final de l'entrevista, perquè ha començat a 11:15 i sí, durava una hora i poc, per tant deu estar a punt d'acabar. Si diu alguna burrada més, evidentment us la farem saber. Voleu fer algun comentari més o anem amb els convidats d'avui?
No, pobre François, sí, aquí, anem. Deixa cats, pobre.
Foli una mica, vinga.
Falten 7 dies.
7 dies per el PSG-Barça de l'anada dels quarts de final de la Champions al Parc dels Prínceps. A veure, insisteixo que tenim aquí el François Miquel, el company de Flash Score News France, i el François David de Le Parisien. François Miquel, a veure, os diré Miquel i David, és que si no jo me volveré loco, ¿vale? ¿Os parece bien?
Adelante.
Vale. ¿Cómo se ve en Francia? ¿Entreneu al català, per cert?
Sí, sí, sí.
Entreneu al català, val.
Lo parlo molt mal.
Podeu parlar com vulgueu. No, no, era per saber com
preguntar-vos.
Com es veu l'eliminatòria a França? Vull dir, el PSG és molt favorit? Hi ha aquesta sensació?
Siempre. Sí, porque hay un partido que se llama la remontada y que esos días en Canal Plus tú puedes seguir todos los partidos, los Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona, enseguida durante horas y horas. Entonces, sí, este partido fue clave y siempre la rivalidad es más fuerte que nunca y claramente el Paris Saint-Germain lidera el campeonato francés para la final de la Copa. Es el final de la etapa de Mbappé, puede ser, y todo lo que se viene por el triplete.
M'agrada molt, puede ser.
Puede ser.
Sí, ¿eh? Puede ser.
El mercado es lo que se hace y lo que se puede hacer. Si se hace, hablaremos de Mbappé en su nuevo club.
Pero ¿pot ser que continúe al Paris Saint-Germain?
No.
No. Val.
Nunca se sabe, porque la última vez...
Aquest moviment de cap.
La última vez no, era seguro se va y finalmente se quedó en París.
Però en principi marxa, no?
Sí.
Val. A Madrid? No me respondas si no quieres.
Realmente sí.
Sí, eh?
Sí. Por supuesto que sí.
No. Jo vull veure-ho.
És que tu ets dels pocs que no
veus. Oficial. Eh? No, encara no.
No, però que las cosas han cambiado de hace dos años en el París y... Hizo la relación que tiene ahora con su entrenador, con el público, con los medios de comunicación, con toda Francia. Creo ya que ha perdido un año en París y que ahora es el momento de marcharse. Ha hecho su ciclo en Francia. Que ya es un milagro que se haya quedado 7 años.
I el fet que marxi, segurament, veurem a on, fa que estigui més motivat per guanyar la Champions, per exemple, al PSG? És a dir, el Barça es trobarà un Kylian més motivat ara que sap que deixarà el PSG o no?
Bueno, depende porque llevamos antes de hoy ha hecho un buen partido hoy, ha marcado,
¿sí?
Ha sido presente, ha regateado, pero llevaba una marcha de 3-4 partidos horrorosos en Mbappé y no me acuerdo una racha tan mala de Kylian de hace 7 años, desde que tenía 18 años que estaba en el Mónaco. No. Era la primera vez y partidos importantes como el clásico del Olympique de Marsella, que era tan malo, que no hacía nada, que no ni siquiera hacía esfuerzos. Y por primera vez, gente también que estaba apoyando a full a Mbappé desde el principio, han reconocido que no era él. Pero hoy sí que ha hecho un gran partido en semifinal de la Copa.
¿Sí?
Sí, el partido contra el Marsella no fue bueno, se quedó una hora en el campo. Estaba enfrente de un jugador que se llama Ulises García, que es suizo, y que como falta defensores en Marsella, es un zurdo que juega al lateral izquierdo, que juega a la derecha. Y finalmente no hizo nada, porque yo iba a pensar... Y estaba un poco lesionado. Y finalmente... pensaba que iba a ser muy difícil para García durante el partido y finalmente no he visto Mbappé, porque también tiene un chance el Bemba en su lado. Se puede notar quizás un esquema que podemos ver durante el partido de Champions contra el Barcelona, con Araujo de central y Koundé de lateral derecho.
Sí.
Podemos imaginar algo así, o la especial Araujo, como en Araujo Vinicius, podemos ver un Araujo Mbappé, porque Mbappé no le gusta jugadores potentes y también tiene unos problemitas en el tobillo que tuvo con el Brest y tiene un poco miedo de ir al duelo.
Vale, pero ¿jugaría en la izquierda Mbappé o iría más al mig?
No. Vale, bueno, ahora es Dembélé que juega casi de 10 en el eje y vale. Creo que jugará
izquierda.
Sí, pero el tema es, no sé si lo hablaremos, del tema del lateral derecho, el que se va a encargar
de frenar,
de limitar Mbappé, si puede Mbappé. No creo que va a ser Jules Koundé, imposible, porque hay gran relación entre ellos, estamos a dos meses de la Eurocopa. Imagina si lesiona a Mbappé, o si le da un golpe, o eso, que se enfada.
Problema y, de estado, eso.
De estado, no, incluso para él, la relación que va a tener en el grupo francés. Creo que Xavi siente esas cosas, ha sido futbolista y no va a corre el riesgo de poder
acudir. És molt bona aquesta interpretació.
És un apunt, eh? És sí, un apunt sí, que jo no havia pensat, eh? Clar, clar, clar. I tu creus que Koundé deu haver parlat amb Xavi o Xavi deu, haver, deu saber que tenen bona relació i que potser canviï això?
I que hi ha una competició superimportante per a França en tres meses.
Clar, que pot condicionar a Koundé i a Mbappé, també, no?
Sin embargo, hay una cosa táctica que quizás Mbappé no jugará a la izquierda, es que no defiende. Y si tú ves el partido de la selección contra Chile, el primer gol de Chile, hay una persona que no defiende, es Mbappé. Y al final de la acción hay gol. Con un jugador que jugó en el Marsella, que se llama Mauricio Isla, cuando jugó en Marsella, la gente decía que no tenía potencia ni rapidez ni nada. Y al final, pero es Dani Alves ahora. No sé, bueno, Daniel, disculpa, no es un buen ejemplo.
No,
lateral derecho, porque hemos hablado antes. Perdón, disculpa. Y bueno, un Koundé, por ejemplo, para devolver, que bueno, esta es un viejísimo jugador. Y bueno, sí, fue, creo que a Luis Enrique no le gusta mucho jugar con Mbappé a la izquierda.
Però, a veure, és molt interessant aquest apunt de Koundé Mbappé, no? Llavors què fas? Araujo i poses Koundé de central?
O del banquillo.
O a la banquilla. O ja, però és un partit gran i ho està fent bé, Koundé, eh? No sé, sí, sí.
Però en el centro que tiene a Pau...
Pau, Cobercí, tienes a Íñigo, si quieres, Íñigo.
Íñigo
y
Christensen al mig del camp, no? Per fer les cobertures.
Bueno, De Jong hauria de tornar ja pel partit, no?
Sí, sí. A veure el ritme de competició.
Però vaja, no sé, jo tinc la sensació que allà sí que jugarà amb els quatre centrals. Els quatre, vull dir, no sé si Koundé de lateral dret, els dos centrals al mig i Christensen, precisament jo crec que per fer la cobertura... per si juguem banda o Mbappé i poder donar un cop de mà.
Al Barça se li dona alguna opció? A França o no?
Bueno, súper extraño, porque después de...
Perdona, es que venim del 6-1.
Pero después va las cosas han cambiado también en el Barça, en 6 años, Las cosas han cambiado,
Sí, sí, el 1-4 en el Camp Nou...
Y por eso que la gente, cuando salió el Barça, aficionado del Paris Saint-Germain, amigos míos, que me decían, oye, la vía para la final está abierta, eliminamos el Paris, el Barça y luego el Dortmund o el Atlético de Madrid y estamos en la final. Pero luego
esto también pensamos aquí en Barcelona,
¿eh? Pero el viernes, eso era el viernes. El domingo juega el Barça en el campo del Atlético de Madrid, que le mete 3.
Sí.
Y ahora, después el lunes, se dieron cuenta, oye, el Barça tampoco. Ven que Lewandowski vuelve a buena forma en el mejor momento, ve que a pesar de las sesiones de jugar súper importantes como Pedri, Gavi, Pedri, todo el centro del campo hay jugadores súper súper buenos y han visto de este partido contra el Atlético de Madrid. Entonces ahora creo que está más equilibrado en la mente de las personas. Pero
si hacemos un cara a cara, no sé si hay más jugadores del Barça que te quedas que del Paris Saint-Germain. Medio campo será súper importante. Pero aún sin Pedri, sin Frenkie de Jong y sin Gavi, bueno, puede funcionar, pero sí sería muy, muy difícil. Pero en Francia, bueno, somos Carlos, entonces ya sabemos todo antes de la... ¿sabes? Somos los mejores y todo, pero...
pero es el París también,
el comentario, digo eso porque yo soy de Marsella, pero...
Dame importante, ningú dels dos és de París, eh?
Per tant, els veuen de lluny, no?
Que la única Champions la cesta la tenim.
Ells pateixen, els presents.
Com l'han tirat, l'única Champions la tenim nosaltres, eh?
Ho ha baixat, però ho ha dit.
Sí, però per forma más seria, bueno, Paris Saint-Germain, el problema es que no hay competencia en la liga francesa que tiene.
Por eso, mira, eso me lleva a la siguiente pregunta. Este sábado, que van a jugar los suplentes, ¿no? Contra el Clermont.
Pues el que no, bueno, hay un...
O sea, quiero decir, el 7 o 8 titulares del día del Barça van a descansar este sábado, entiendo yo, ¿no?
Lo que me interesa más en el partido de Clermont, que es el Clermont, que es el último de la liga que va a bajar, es el lateral derecho, porque Ashraf Hakimi no jugará y suspendido, y será, no sabemos ya, normalmente va a ser Nolde Mukiele, que no juega mucho, o Seyir Emery, pero no lo creo porque es un super mediocampista, o Carlos Soler,
o Marquinhos. Pero hoy
Marquinhos,
pero jugó de central hoy.
Sí, vuelve de lesión y no lo veo capaz.
Pero la idea de Luis Enrique es, habiendo jugado hoy y quedando 7 días, yo entiendo, ¿no?, que el sábado tienen que jugar, vamos, 7 o 8 suplentes, ¿no?
O dar 15 minutos,
vale, sí. Vale.
Pero hemos visto, estabas escuchando a vuestro corresponsal en París, ¿no?
Sí, que estaba Dani Gil, sí.
Y dijo que no había jugadores tocados. Yo he visto un salir, Ibrahim salir, pero con un una pierna así, claudicando.
Zaire
Emery,
sí.
Tocándose el muslo atrás, y bueno, él lo vigilaría, sobre todo que es un jugador fundamental en el centro del campo. Bueno, son titulares ahora, son Fabián Ruiz, Vitinha y Zaire Emery.
Estos tres en el medio campo tendrían que jugar, sí. Y arriba serían Mbappé, Kolo Muani, ¿no? En principio, ¿Y Dembélé?
¿O Barcola no llega?
Gonzalo Ramos es más un suplente.
Claro.
Ahora, Gonzalo Ramos. Quizás Asensio. Quizás Asensio, que tiene experiencia en la Champions, que ha marcado en finales de Champions. Puede ser la única, quizá, sorpresa con el tema también del lateral derecho, que va a ser.
Hakimi, seguro.
No está sancionado.
Es verdad. Perdonarme.
Y la fuerza del París es este lado derecho, con Dembélé. Entonces, será clave porque, sí, la cosa siempre es dónde van a jugar los jugadores, porque Dembélé ahora juega central en la
A mí, mira, esto me parece increíble, os lo quería preguntar, no sé cómo vaya también Tony, Juan Luis y Laia. Sí, aquí Xavi era abrir el campo, Dembélé enganchado en la banda, abrir el campo, extremo, y lo estábamos viendo por el centro ahora, ¿no? Està jugant, o de mig centre, iniciant la jugada, o a dalt, de fals nou, vull dir, és increïble, que ara vagi pel centre.
No le va tan mal, però el problema de Dembélé, está baleando algo súper...
Uno de los problemas de Dembélé.
Por lo menos no se lesiona este año, pero estaba leyendo algo súper gracioso en Twitter, o X ahora, y sea que Dembélé es como un plato preparado por un gran chef francés hasta el área, y luego para decorar que pones un jamón chopper ahí por encima para acabar el plato. Es así, un gol solo.
En comptes de la cirereta, un jamón chopper.
És com el meme aquell del cavall que comença super ben dibuixat i al final...
Oblidem que Dembélé, quan estava encara que el Rennes, li vam preguntar allò de tu que ets dretà o esquerrà, i no ho sabia respondre. Si és dretà o esquerrà, però si jugues pel mig i pots caure les dues bandes, clar.
Hay una jugada en el Clásico contra el Marsella. Sale una jugada
brutal.
Y al final yo estaba hundido, va a anotar y chuta ese. Pero
no, es que se va de 5 desde el medio del campo y falla el último remate.
Es que el Clásico era eso, es decir, era esta jugada de Dembélé, de anar-se'n de tot Déu, arribar a l'àrea i fotre la pilotada a tercera graderia. Jo que volia preguntar-vos és, Dembélé, quin estatus té al Paris Saint-Germain i a França? Perquè aquí al final sí que Xavi el va defensar moltíssim i creia molt, no volia que marxés, però aquí Barcelona, entre les lesions, entre la imatge d'empanat que projectava, que si arribava tard, que si, tot i que tenia, ostres, té unes qualitats que, com per ser un jugador diferencial, però a l'hora de la veritat li passa això, que ho fa tot bé, arriba a l'àrea i te la fot a tercera graderia.
Primero hay que quizás agradecer a Dembélé de marcharse, porque si no, que no hubiéramos visto un Lamine Yamal quizás este año.
Sí, es verdad.
O menos. Y la gente de Francia, yo no la entiendo, estoy peleando con cada uno en X, que me dicen, oh, qué gran jugador, ha eliminado dos o tres jugadores, pero lo está haciendo contra el Metz, el Clermont, el Nantes, mi club. Y a la hora de la verdad, no está con Francia, ha perdido su sitio en Francia. Y creo que si Coman, el jugador del Bayern, puede jugar, será titular en la Eurocopa. Pero dicen que es el único con Mbappé a poder debilitar o desequilibrar una defensa. Pero bueno, es que siempre es igual y lo conocemos aquí muy bien. No ha cambiado nada, es el mismo.
Pero si tiene una bona nit, te la pot fer, a Montjuïc o al Parc dels Príncipes.
Per mi, mai ha estat un jugador al Barça decisiu, no sé el Paris Saint-Germain que...
No, de moment no ho està sent,
com ho serà, però...
la nit, Laia...
No, si es passa això, bueno, tocarà...
Però des de...
No vull negar la frase.
Des de la supuesta anuncia de Mbappé al vestuario que se iba a fin de temporada, ahora... Dembélé es el jugador clave de Luis Enrique. Quiere que sea el jugador del futuro del Paris Saint-Germain. ¿Cuál futuro? Es otra cosa. Pero se dice, bueno, se nota en el campo, porque inició algo el pasado domingo. Pero sí, el problema siempre es la definición con el gol. Que no anota un gol cuando ves que es el octavo, 8 partidos de Champions, 27 en la Liga Francesa, unos más en la Copa, y al final un gol.
Però és que això em sorprèn moltíssim, perquè tots els entrenadors que ha tingut Dembélé han confiat tots a cegues en ell quan no ha tingut bones actituds, quan ha fet lletjos com el que li va fer a Xavi durant la pretemporada l'estiu passat, i no sé, em sorprèn molt que segueixin confiant a cegues. I també quería preguntaros a nivell de equipo con los jugadores, con el vestuario, ¿sabéis cuál es la relación? Porque aquí se casó y nadie lo se enteró.
No, pero es francés, comparte sitio con muchos en la selección, se conocían desde la selección sub-27, sub-19, que es...
Claro, es diferente.
Que está en su salsa ahí, que está en su salsa.
Pero también hay algo muy extraño, es que parece que Mbappé le llamó para decir, ficha en Paris Saint-Germain, ficha al Paris. Y un año después, Mbappé se va. Entonces tú fichas...
Veremos, François Miquel, veremos. Faig broma, és que no me lo quiero creer. No m'ho vull creure i llavors m'aferro a això, encara no sé.
Encara sobre Dembélé, ara vosaltres que heu vist a la Lliga Francesa, que jo recordo el partit contra la Real Societat, que ara ho explicava l'Aleix, que Luis Enrique s'inventa aquesta posició al mig del camp, li ha donat continuïtat en el mig del camp Luis Enrique en els partits de Lliga, o ha jugat més cap a la banda dreta?
Dembélé? No, sí, ahora más central. Hoy solo he visto la primera parte y se retrasó mucho para tocar la pelota y para poner un poco las balones en las bandas. Es nuevo, totalmente nuevo. La primera parte contra el Marsella, pues la parte defensiva fue muy mala. Pero al final es el que recupera la pelota en su propio campo, da a Vitinha y al final hay el primer gol de Vitinha. Y sobre todo en la acción, Vitinha puede dar la pelota a Mbappé a la izquierda o a Dembélé a la derecha. La da a Dembélé y Dembélé quiere chutar y dice, no, esta vez no voy a chutar. La da a Vitinha y da pase de oro.
Per mi, una última, vosaltres que esteu més al dia a dia del PSG. Què tal la figura de Luis Enrique allà a París?
Silenci, pero estaba pensando, creo que es la primera vez que la gente, la afición parisina siente que hay un boss, un líder, por fin en el banquillo, alguien que puede mandar sus grandes estrellas ahí en el banquillo. Una gran parte de la prensa le odia.
No sé por qué.
No contesta a las preguntas.
Puede ser que sí, puede ser que no.
Amb la premsa francesa és igual, o sigui, quan diu el xiringuito ja sabem que no respondrà, però també amb mitjans de França també fa allò que li preguntes per
com
està Mbappé i el tio contesta pel temps.
Y es aún peor porque tenemos que esperar la traducción. Entonces es aún peor.
Tú estás allá interesado, dije,
está espera y para al final no tener nada. Pero otra parte que dice que sí, que es un hombre y sobre todo que ha ganado, que sabe cómo ganar, que ha tenido vestuarios complicados, que lo ha sabido manejar, jugadores grandes series más que Mbappé aún, que ha sabido manejar, y la afición le adora. Ahora diría que es la gran estrella del París, más que Kylian.
I s'acaba marxant. Sí,
podríem dir que l'afició del PSG s'ha fartat de Messi, Neymar, Mbappé i de col·leccions de cromos i al final no es guanya mai la Champions. Sí. L'idea és, ara hi ha un entrenador i aquí mana ell, rotllo general, no? I és el que buscava una mica la
gent. Más Vitinha y menos Messi, más o menos, esa idea.
Sí, porque Messi, bueno, creo que la afición se equivocó con la llegada de Messi pensando que iba a ser lo que fue en el Barcelona. Y bueno, dijeron, sí, fichó por el tema del dinero. ¿Pero quién no ficha por el Lyon, en Paris Saint-Germain?
No, no, en el mundo del fútbol.
Entonces, a un Mbappé, aunque sea de cerca de París. Y no, Luis Enrique, bueno, es la primera vez que vengo aquí, entonces no mentiré. Tengo una camiseta del centenario con Luis Enrique en el dorsal. Entonces, ya de jugador me encantaba. Era la época Rivaldo, el tío. Cuando lo compré era el tío.
Era súper jugador, ¿eh?
Sí.
Ah, no, era un ídolo, ¿eh?
Pero a mí la forma de actuar me gusta mucho, y también porque el problema es que en Francia los periodistas no suelen hablar español, entonces como lo has dicho, tienes que esperar la respuesta, y bueno, es un poco difícil. Como él no le gusta de todas formas la prensa y hablar, si sí, hay Alexandre Lovis que tuvo
unos problemas
una pereza.
Se portó mal Luis Enrique con él varias veces, diciendo sí que me he equivocado, diciendo eso al periodista que estaba así, pues sí me he equivocado, jugando mal con eso. Luego, bueno, como se ha puesto ahora como la gran estrella del club,
pero
como el patrón.
Pero lo más importante en la rueda de prensa es hablar de fútbol y no hablar de los entornos, y eso los entrenadores lo piden, y cuando lo pueden hacer, encantado. Pero si tú hablas de Mbappé una, dos, tres veces, está un poco alto, como todos los entrenadores, como sí, Xavi, no, cuando también, en cada hora de prensa hablas con Xavi, vas a seguir, pues, en un momento es de bueno.
Pero ¿es mejor esperar a la traducción de Luis Enrique o el francés de Unai Emery?
quiero imitarlo, pero no puedo.
Va a ser divertido.
Se te les importa la concurrencia. Eso es un meme.
Un meme, ¿no? Sí,
es un meme que tenía ya en Valencia en su época, pero este es muy conocido en Francia. La concurrencia.
François Miquel, de Flash Score News. ¿Cuán fa que ets aquí a Barcelona?
Y casi 2 años.
Casi 2 años.
Sí, pero tengo familia en Valencia y no diré cuál es mi club.
Pues demà jugo al teu club, un partit pendent.
¿Cómo? Sí.
Demà jugo al teu club.
No digo nada porque mi pareja es del Barça.
Bueno, mira, d'aquí poc hi ha un Barça-València, el 27 d'abril.
Molt bé.
Mira,
molt bé.
Moltíssimes gràcies per haver vingut, de veritat. A veure com va l'eliminatòria entre el PSG i el Barça. Qui vols que guanyi?
Soy del Marsella, tío.
M'encanta. Ha quedat clar, no? François David, tu portes molts anys a Barcelona.
Ja, quasi 17 anys. Casi 7. Llegué época Rijkaard, imagínate. Cuando los jugadores entrenaba al lado del Cop, ¿no?
Sí. A la Masía.
Llega aquí.
Y no tens previst tornar cap a...
No, ya está. Estoy en la mejor ciudad del mundo aquí.
Esto puede ser
la mejor ciudad del mundo.
A cualquier pelotista o cualquier persona en Francia, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué no regresas a Francia?
Es Barcelona, ¿no?
¿Por qué irme?
¿Por qué?
¿Y por qué?
Que lo tengo todo sí. Aquí.
¿Tú también vas a guanyar al Barça, a la eliminatoria, o no?
Normalmente, mira...
Ens recordo que treballa per l'Eparicien, no? Per un mitjà de París, L'estàs posant en un problema, eh? No. Ell no és de París, però treballa per l'Eparicien, no?
Sí.
No aconseguirem que el facin fora.
No.
Retirem la pregunta,
No, sí. Normalmente, cuando cada club francés juega o la selección, voy con él. Pero es el Barça. Barça que me ha cogido aquí de hace 17 años y le tengo un cariño especial.
Eso es una respuesta muy francesa, porque como tenemos muchos clubes franceses que en las semis, los cuartos y todo, somos para todos.
Es verdad. Yo voy con el Marsella, con el Nantes, con el Bordeaux.
Sí, porque, bueno. Paris Saint-Germain, ya, perdona, ¿es un equipo que cau malament o molt malament a la resta de França? ¿O ha cambiado la seva imatge amb els anys?
No tiene el lado popular como lo tiene el Marsella, no tiene la figura de la cantera como lo tiene en Nantes, por ejemplo, el juego de la Nantes no lo tiene, pero para mí es un gran club, es un logro cosas en los 90s. El problema del Paris Saint-Germain, el Qatar, es que hizo pensar que antes de ellos había nada. Pero había una Recopa, una final de Recopa, unos partidos de Champions con el Barcelona, otra contra
UEA, Ginola, UEA
ganó el Balón de Oro en 95 con el Paris Saint-Germain. Però
hi ha una història, però ara s'ha convertit en un club una mica artificial, o almenys tenim aquesta sensació a vegades des d'aquí.
No,
Y además, el hecho de que Qatar llega aquí diciendo, ok, bueno, vamos a poner todo el dinero, vamos a ganar todo, el discurso súper arrogante de un nuevo rico como club, eso ha molestado a muchísimo en Europa y en Francia.
Sí, pero es un poco... Si en Marsella decimos esto, con todo el dinero que tienen, pero si cambiamos, si ellos vienen, dejan el presidente, vienen a Marsella.
Comprarían, ¿no?
Te cambian los nombres de las avenidas y todo, ¿eh?
Us agraeixo molt que heu vingut, de veritat, la paciència que heu tingut, que avui l'actualitat manava i havíem de sentir una mica com anava aquesta entrevista de Luis Rubiales a la Sexta. I n'anem parlant aquestes dues setmanes, que seran molt intenses entre PSG i Barça. François David de Le Parisien i François Miquel de Flash Score News. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Merci, gràcies. Merci beaucoup. Au revoir. Ja està, fins aquí.
Croissant, ja està.
Fins aquí el meu francès.
Parisien.
Gràcies, gràcies, de veritat.
Moltes gràcies.
A veure, Aguilar, s'ha acabat ja fa una estona l'entrevista.
Es pagava tan poc que diries alguna cosa en francès.
Hem passat de Le Parisien a Le Parisien.
Exacte.
Perdó, i amb això em podeu expulsar, tallat de vermella.
Alguna cosa dels últims minuts.
Però ha fet una paradinha pensant com diu merci,
sí. No t'equivoquis que ara...
Has d'anar al fas.
Ho tenia obert a Google Translate.
Va, a veure, Rubiales, alguna cosa d'última hora?
Una última perla de l'amic. Recordem que vam parlar de fals feminisme per tots aquells que, diguem-ne, no els hi va semblar bé el que va fer amb Jenny Hermoso, i quan li han preguntat per això, el concepte del fals feminisme o del feminisme, i d'això.
No, es que los radicalismos son malos, es decir, tanto en una postura como en otra. Yo creo que aquellas personas que piensan que otra por ser de izquierda o derecha, por ser de una condición sexual u otra, por ser hombre o mujer, por ser alto o bajo, por ser de un color de piel u otro, tienen más razón o menos, pues se equivocan.
Bueno, es que el feminismo precisamente lo que defiende es la igualdad.
Yo defiendo el igualitarismo, son conceptos diferentes. El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
És a dir, ell considera que si se li dona la raó, o ell considera que se li dona la raó a Jenny Hermoso és perquè és dona, i si se'l condemna a ell és perquè és home.
Ai.
Entre moltes altres
més del mateix, ja, per això.
Ha reescrit el sentit de la paraula feminisme?
Sí. I a més ha dit radicalisme, perquè lluitar per uns drets d'igualtat és superradical, es veu, sí, en el seu món imaginari i inventari. Per cert, m'està sorprenent molt les xarxes, molt suport a Rubiales.
Sí?
No ho acabo d'entendre. Que puguem preservar la presumpció d'innocència és una cosa que sí que... puc arribar-hi a estar d'acord, però altres temes no em sap molt de greu, però no, i aquí ens hem de revisar tots plegats.
Sí, però amb el document que acabem d'escoltar, és que es retrata ell mateix. Vull dir, és que és, si t'escoltes tot, jo que m'he escoltat tota l'entrevista de principi i final, és que és molt difícil, per qüestions que estan absolutament superades, com els conceptes que tenim absolutament interioritzats, o m'agradaria pensar que tots tenim interioritzats, que digui això i que, com diu l'Antoni, reidentifiqui o reformuli un concepte per dir, no, és igualitarisme, jo us ensenyo.
Per cert, hi ha una notícia, perdona, Juanlu, que és que ha anunciat que les tres jugadores que van demanar el cap de Bilda. Que
sí, ho hem sentit,
ho hem sentit en directe, però no ho hem remarcat massa, i sí, ha dit els noms, no? Alexia,
sí.
Patri i Irene Paredes.
Sí,
no? Són les tres jugadores que van demanar el cap de Bilda, tot i que elles ho han negat. Però bé, és una de les notícies
que
han deixat.
Però crec que això sí que havia sortit, ja.
Perdona, digues, què volies dir?
No, és en reprenent el que deia abans el Dani, no? Que malauradament, és el que dèiem abans, és a dir, nosaltres potser sí que tenim una manera de pensar, però és veritat que no tot el món pensa com nosaltres. I que hi ha malauradament molta gent que pensa com, vaja, com està explicant ara Rubiales, molta gent, moltíssima.
A mi que cadascú pensi com vulgui, però el respecte a les persones i al cos dels individus és sagrat, i qui no ho entengui té un problema molt gran.
Sí, sí, no ho defenso, he dit que és perquè a vegades mirem el prisma de la realitat des de la nostra visió, que és el que és normalíssim, i tu penses que els paràmetres van per aquí, i te n'adones que la societat és molt més complexa, i que hi ha gent que pensa d'unes maneres absolutament radicalment diferents
a
les teves,
i que ell és representatiu,
i que existeixen,
malauradament. Sí, ell és representatiu d'una mostra...
No, les defenso.
D'aquesta societat que deia el
Toni. I quan fica aquest exemple, perdona, però el que li va passar a Ocampos fa un o dos mesos, si ella hagués decidit anunciar, evidentment...
El nano li hauria caigut el pèl.
Li hauria caigut el pèl i tothom ens hagués involucrat amb ell, perquè qui tenia la raó i qui no volia i qui ho va dir jo no vull, i no hi ha persona que sàpiga més el que vol un o no vol que a un mateix, és ell, no va decidir no fer res, però hagués tingut tot el suport, i de fet crec que des dels mitjans es va intentar animar el jugador que ho fes, i era un home.
Sí, sí.
És que, bueno...
Aguila, fins ara, que ara parlem del Barça-Maccabi, demà, israelians, hi ha un bon merder pel que fa al dispositiu de control d'aquest partit d'Eurolliga, que és molt important pel Barça perquè és la penúltima jornada. Però abans, una última qüestió a la tertúlia, us demanaré una opinió molt ràpida quan expliquem tot el que ha passat avui amb Sheik Sarr. La sanció al futbolista, al porter del Rayo Majadahonda, que aquest cap de setmana va protagonitzar una de les imatges més impactants que hem vist els últims anys en un camp de futbol. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Avui el jutge únic del comitè de competició de la Federació Espanyola ha dictaminat aquestes sancions. Li han caigut dos partits aquest porter del Rayo Majadahonda, Sheik Sarr.
Sí, que d'una banda sorprèn, perquè Sheik Sarr va ser la víctima dels insults racistes al camp del Sestao River, a les Llanes, però d'altra banda hem de dir que és un veredicte benèvol, perquè tal com estava redactada l'acte arbitral, que parlava d'intent d'agressió de Sarr a un espectador i que també deia que Sarr havia tingut intenció d'agredir l'àrbitre, li podien caure entre 4 i 8 partits. Al final queden en dos partits de sanció per, obro cometes, i cito textualment el veredicte, conducta contrària al bon ordre esportiu. Això és el que se l'ha sancionat a Sheik Sarr, amb multa de 600 euros pel propi porter i 90 pel seu club, pel Rayo de Majadahonda, que a més perd els 3 punts en joc en aquest partit amb el Sestao River, i haurà de pagar una altra multa de 3.600 euros per haver abandonat el camp una vegada començat el partit. A Sheik Sarr li sap greu pel club, n'ha parlat al Marca.
A mí me duele mucho el club y los 3 puntos.
El Rayo de Majadahonda, per cert, ha agraït via comunicat, d'una banda, l'empatia que la Federació de la Competició han tingut amb el seu porter, i han anunciat que no recorreran la sanció de 2 partits a Sheik Sarr, però en el mateix escrit es mostren en desacord amb el càstig al club, la pèrdua del partit i la multa de 3.000 euros, i sí que anuncien que estudiaran presentar-hi recurs, alhora que refermen la decisió que va tenir en aquell moment el capità de l'equip de treure l'equip del terreny de joc, d'abandonar el camp com a resposta a l'atac racista que va rebre el seu porter.
També ha rebut el Sestao River.
Sí, l'equip local guanya el partit per 3-0, de fet ho estava fent per 2-1 en el moment de la suspensió, però haurà de jugar els 2 pròxims partits com a local a porta tancada i pagar una multa de 6.001 euros per, obro cometes, comportaments violents, racistes, xenòfobs o intolerants al seu estadi, que és el camp de les Llanes. Sheik Sarr ha dit al Marca que la sanció al Sestao li sembla bé.
Sí, 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 és una bona notícia per al futbol i d'acciar-se així. Per exemple, la gent també que està fent això també se va a dar cuenta que el que està fent no és la cosa correcta. I també el jugador que està en el campo, si se actuen així perquè lo entenen, pues és una cosa que no se puede aguantar.
Però el porter del Rayo, de Majadahonda, també ha reclamat càstigs més durs pels responsables, per les persones responsables d'incidents racistes.
Una persona que sufre del racismo, pues hay que protegerla más. Pues la gente que es el culpable, pues hay que castigarlo mucho más para que la próxima vez no se vuelva a repetir. Por ejemplo, si le hace un gran castigo, pues la gente si está identificado y le hace un sanción grande económicamente y tal, pues la próxima vez antes de hacerlo se le va a volver a pensar muchísimas veces, ¿sabes?
El Sestao també ha fet el seu comunicat avui per dir que no està d'acord amb les sancions i que les recorrerà.
Déu-n'hi-do, Sestao i Rayo Majadahonda, el grup del Sabadell, que estan lluitant pel descens, el Cornellà també, per la salvació...
Si són rivals d'aquests catalans, són de Sabadell i Cornellà, són els dos equips que estan involucrats. De fet, el Rayo Majadahonda és cuer i queda molt tocat, perquè ara cuer destacat, i perdent el partit i més els 3 punts els condemnen gairebé el descens.
Espera, deixa'm acabar d'explicar només una cosa i ara hi entrem, que és que avui també hi ha hagut sanció pel Getafe pel comportament racista d'un sector de l'afició a partir de dissabte contra el Sevilla.
Sí, recordem que li van fer el crit del mico a Acuña i li van cridar despectivament gitano a l'entrenador sevillista Quique Sánchez Flores, precisament ex del Getafe, i ha estat en 3 etapes diferents. Competició ho ha castigat amb el tancament parcial del Coliseum pels 3 pròxims partits del Getafe a casa. De fet, insta el club a identificar el sector en què es van produir els crits racistes, i serà el sector que tancaran, i a més, 27.000 euros de multa. No hi podia faltar el comunicat posterior del Getafe, manifestant que consideren excessives les sancions i que hi presentaran també recurs.
Què és, Toni? És que no hi ha un pam de net.
El problema és la llei. El problema és la llei. Perquè si en el mateix comunicat, en la mateixa sanció, es castiga Sestao River per un comportament racista d'aficionats, a partir d'aquí això hauria de servir com atenuant cap a la reacció del futbolista. És a dir, és un problema de que tècnicament el comitè de sanció ha actuat conforme a les normatives. És un canvi, s'ha de canviar les lleis, s'han de canviar les lleis, però a més la penal i l'esportiva, per d'alguna forma protegir a un equip que decideix marxar. És cert que en aquell moment l'àrbit no té constància, veu que de sobte està per servir de porteria i veu que no serveix i que en lloc de servir intenta saltar la graderia a una graderia que a més hi ha quatre gats perquè no hi ve ningú que ja són, perquè a les llanes la major part de la gent es situa al lateral i veu una baralla. Llavors, clar, la primera reacció de l'àrbit és, hosti, un jugador del Rayo Vallecano que està a punt de pagar, està saltant a pagar a un aficionat, l'expulsaré. Llavors, clar, quan veuen que l'expulsen, Cheik es torna boig, amb raó, i els jugadors al Rayo diuen, és que hi ha hagut un cas de racisme. Clar, i aquest cas no és el mateix com quan són molts que criden, era un senyor, pel que sembla que era un senyor que estava allà darrere. I clar, això fa que sigui més fàcil d'identificar, però, és a dir, jo puc arribar a perdonar l'àrbit del moment, de dir, no sé què està passant aquí, perquè jo no tinc una prova del que ha passat. Però un cop hi ha la sanció al Sestao per una... perquè algú s'admet que hi ha hagut un insult racista, a partir d'aquí és quan canvia tot.
La resta ho hi ha acabat.
És un problema de legislació, és un problema de llei de l'esport, és un problema de posar-hi seriosament. Cal protegir a les persones víctimes de racisme i això protegeixi les seves reaccions i facilitar que si es volen marxar es puguin marxar. I s'ha de ser molt més sever. És a dir, el que no pot ser és que Sestao River s'hagi sortit quan han perdut. Dit això, Sestao River és un club on la major part d'aficionats tenen un compromís claríssim contra el racisme. De fet, la major part dels grups més animosos de Sestao River, i ho dic perquè tinc amics, estan buscant el senyor aquest.
Per fotre'l fora o per dir-li...
Millor que no el trobin de nit.
Hòstia, val.
Perquè és un club i un barri que ha tingut sempre un gran compromís contra el racisme. I clar, ells no ho van sentir, però el sol fet que hagi passat els ha indignat molt, no? Però el club hauria de perdre els punts, perquè ja que hi ha molts imbècils que no entenen la qüestió del racisme, que són racistes i no els canviaran malauradament, doncs com a mínim, que saber que si el mínim acte racista significa que el teu club perds punts, com a mínim, potser com això, com els ases, vinga, els hem de donar cops perquè aprenguin. Llavors aquesta sanció em sembla un precedent molt, molt trist.
És que, a més, dius que cal protegir els jugadors contra insults racistes i també cal entendre les reaccions, perquè possiblement qui hagi escrit aquestes lleis no sigui una persona racialitzada, no tingui problemes per la seva identitat, no hagi hagut de patir tota la seva vida, no forma part del club de la gent que reparteix els privilegis. Per tant, estaria bé que entenguéssim o intentéssim ficar-nos en la pell d'altres persones quan això passa per saber les seves reaccions, i aquí hi entro també a Vinícius, tot i que sigui un tema polèmic i tot i que ens pugui caure millor o pitjor al jugador, que en aquest cas a mi la veritat és que no causa gaire simpatia, però és cert que hem de posar aquest asterisc de saber, de no podem saber què de sent, perquè ningú d'aquesta taula és una persona racialitzada, i és així.
Jo crec que un problema de racisme sociològic, en tant que de futbol professional espanyol crec que només s'ha aturat un partit pels insults a un jugador per dir-li nazi. En el cas de Sosulia, quan jugàvem a l'Albacete. És l'únic cas en què un àrbitre ha dit, no, fins aquí, jo aturo aquest joc perquè aquest senyor se l'està insultant. Hi ha hagut episodis al llarg dels anys, dels últims anys, reiterats a tots els estadis, absolutament a tots, és a dir, des de tirar-li un plat a Alves, fins a la Romareda a Meto, al Camp Nou amb Roberto Carlos, al Bernabéu...
Al Camp de l'Espanyol.
Al Bernabéu, Wilfred i altres casos, i etcètera, etcètera, etcètera. És una cosa transversal al món del futbol espanyol. I que se n'omple molt la boca, i d'una banda hi ha les normes, que crec que no acompanyen gens, com deia el Toni, i de l'altra, un punt de valentia de dir, escolta, marxem d'aquest terreny de joc, i el que més, si ho he dit més d'una vegada, el que més il·lusió em faria seria veure un equip local marxar. I dir, jo aquestes actituds de la meva afició no les vull veure. Jo agafo el capità i ens n'anem cap a casa. Això seria un món idíl·lic, que malauradament de moment no hem pogut veure.
Aquest cap de setmana hi ha un Rayo Majadahonda Ponferradina. Veurem si juguen o no juguen, perquè estaven realment emprenyats. I el Sestao River va a Zubieta. Real Societat B, Sestao River. Bueno, tenim un Sabadell-Teruel a la nova Creu Alta. No, apassionant. Vull dir, dos equips que estaran descent, Sabadell-Teruel. Vull dir, si el guanyes... Sí, sí. I aquí som, Real Unión Dirun, Cornellà, que el Cornellà també és un equip, els dos equips que estan en aquesta zona baixa, no? Intentant escapar de la crema.
Comencen l'Estàdio Ungal i el club pipetat d'Unai Emery.
Unai Emery, sí senyor. I per dalt, que tenim dos equips catalans intentant pujar a segona, hi ha un Nàstic Fuenlabrada al nou estadi aquest diumenge i un Barça Atlètic Arenteiro, també diumenge canonja el Johan Cruyff. Va segon, eh? El Barça Atlètic de...
La remuntada l'altre dia contra Osasuna és una bogeria.
Sí, sí, i el golaç de Mica Faye també, increïble. Sí. I el Nàstic va tercer, vull dir que estan allà a trepitjant-li els talons al Deportiu de la Corunya, que és el líder d'aquest grup de primera ref. Ara parlarem de la selecció catalana femenina, una estona, que trucarem Marta Torrejón, una de les capitanes del Barça, que serà
una
de les jugadores importants d'aquest Catalunya-Paraguai, que viurem diumenge a Palamós. Joan Lluís García, Laia Cervelló i Toni Padilla, gràcies. No patiu molt la setmana vinent amb el primer BCG Barça.
Gràcies. Ho intentarem. Estarem a París, per això. Sí, que serà complicat.
La setmana que ve parlarem de futbol, si us sembla bé, val?
Bé.
En aquest programa esportiu, la setmana que ve parlarem de futbol, de la piloteta. Gràcies, gràcies. Vinga, fins demà.